A primera hora, a Ràdio Estel.
Avui haguéssim començat el programa així, jo dient bon dia, el número de programa 594 i segurament opinant més del que toca i del que hauria d'una actualitat que ens sobrepassa a tots. Però, és clar, és 23 d'abril i, de fet, el comencem així.
Especial Sant Jordi a Ràdio Estel.
Perquè sí, avui és 23 d'abril, Sant Jordi, la nostra diada, aquell en què al final d'una setmana de pluja surt el sol, la que ens fa penjar senyeres a dos orgullosos de ser qui som i com som. La diada que no pot tapar ni la pluja, ni el fred, ni una pandèmia que ha esquinçat mig món. I és que la farem reduïda, limitada, controlada, separats i amb mascareta, però la farem perquè és la nostra i quedar-se sense llibre o sense rosa fa de mal dir. Fa de mal dir per qui en té. I és per això que des d'aquest mateix moment en què comencem programa volem agrair a la parròquia de Santana, a mossèn Peyo, a Vicky Molins, a en Davo, a tots i cadascun dels voluntaris i a tota la gent que anirà passant per aquí que ens hagin acollit a una ràdio petita, humanista i cristiana, que també ha volgut sortir al carrer per celebrar la vida malgrat tot. Agrair als convidats que aniran passant per aquí, la gent de Sant Joan de Déu, els doctors Argimon i Pedró, Roger Torrent, Ousmane Omar, Lluís Cabrera, Josep Maria Manyer i Carme Julià, Jordi Cervera, Oriol Romaní i alguna sorpresa més. Sense vosaltres tampoc hi hauria Sant Jordi. I sobretot, agrair especialment a l'equipàs de Ràdio Estel, del primer al darrer, d'Antoni Huguet, Àngel Riber, passant per Mercè Raga, David García, Maria Sierra Rodríguez, Rafa Sanahuja, Ignasi Miranda, Ferran Capdevila, Jordi Carretero, perquè és cert, moltes felicitats a Jordi Carretero, un dia com avui, a Xavi Aguilar, a Candy Ortiz, a Enric Frigola, a Jaume Aymar i tants altres. Tota la gent que ha fet una tasca enorme per poder fer això possible, que és celebrar la diada, la nostra diada, la vida malgrat tot, acompanyar-vos, sentir tots plegats que la nostra, la de sempre, la diada, comença tot just ara i durant 8 hores més a Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
I des d'aquest meravellós claustre de la parròquia de Santana de Barcelona, David García, Xavier Aguilar i servidor, saludem als estudis de Ràdio Estel a Rafa Sanahuja. Què tal? Molt bon dia, Rafa.
Bon dia, Joan. Què tal?
A Toni Huguet, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Joan, Mercè, David, Rafa i Àngels. Què tal? Com esteu?
Doncs aquí estem, des de la parròquia de Santana, amb un cel, per cert, que assegura espectacular un dia com avui. I a la codirecció d'aquest programa, com sempre. Ah. Exacte, veus? Tirem endavant, com sempre, també. Com sempre, a la codirecció d'aquest programa, Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Joan Trias, bon dia, bona diada a tothom. Quina alegria escoltar-te així, eh?
Ja tens rosa o no?
No. Bé, sí, virtual sí.
Virtuals, les virtuals sí. No compten, les virtuals.
Joan, què has fet? M'has deixat aquí amb Rafa Sanahuja.
Joan, et percebo, Joan, eufòric. Et veig eufòric, des d'aquí.
Home, és maco celebrar un programa des d'aquí. I tant. I 8 hores de ràdio per endavant, escolta'm. Que millor.
A gaudir-lo.
Exacte, a disfrutar-ho molt. Digue'ns.
Anava a dir, us deixem a vosaltres, que ens informeu de tot plegat.
Ho intentarem, Joan, perquè...
Sí, home, sí. I de seguida tornem cap aquí. A la parròquia de Santana, Mercè Raga, que també vindrà cap aquí... I seguirem tota la informació també amb Rafa Sanahuja des dels estudis de Ràdio Estel.
Bona dia a tots els nostres companys. Rafa, que també estan des de la parròquia de Santana, des de l'Hospital de Campanya. Joan, ara venim. Doncs ja estem aquí en els estudis 1 de Ràdio Estel. Rafa Sanahuja, protagonista del dia.
Home, avui tenim dos protagonistes ben clars, que és el llibre i la rosa. Llibreters i floristes encaren avui una jornada de Sant Jordi atípica, però molt il·lusionada. Després de la diada confinada de l'any passat del 2020, sense parades de llibres ni de roses, tornarà a haver-hi parades als carrers amb restriccions i precaucions.
I si treus avui el cap per la finestra...
Doncs ha arribat la primavera al Corte Inglés. Barcelona, 12 graus, Lleida, 5 graus, Girona, 6 graus, Tarragona, 9 graus, Andorra, 2 graus i Castelló de la Plana, sempre feu la ciutat del que està aquí, no? 11 graus. També és primavera.
Ets una persona fredolica?
No, jo estic suant. Sort que és la ràdio i no la tele, perquè...
Vinga, Rafa, quan et connectis a la xarxa, de què es parlarà?
Doncs de Sant Jordi, que torna al carrer amb zones perimetrades i controls d'aforament. Després de dies força ennuvolats i ruixats al territori català, el temps s'estabilitzarà per la Diada de Sant Jordi. S'estabilitza avui. La gent podrà gaudir d'una jornada amb cel serè, sense precipitació, i on el sol serà el protagonista. També es parlarà de que acaba el confinament comarcal. Ho farà dilluns. A partir de dilluns ens podem tornar a moure per tot Catalunya. També es parlarà, evidentment, de Jordi Turull, el primer pres independentista que ja pot recórrer a la justícia europea. Un altre tema de conversa, el CIS, que dona a l'esquerra opcions d'empatar a Madrid, aquesta enquesta. Yep, yep, atents aquí.
Aquí el partit s'ha ajustat, eh?
S'ha ajustat i ja cal jugar-lo. Cal jugar-lo fins... Hasta el rabo todos toro, diuen. Joe Biden impulsa un nou salt contra la crisi climàtica. Els Estats Units arrosseguen les principals potències a accelerar la reducció d'emissions i pressionen la Xina i l'Índia perquè elevin els seus objectius. També es parlarà d'una cosa que als que treballem en ràdio ens pot inquietar, que és dormir 6 hores o menys a partir dels 50 anys augmenta el risc de demència. O sigui que...
Quantes en dorms tu?
Jo, 3. Però tinc 41, tinc un marge, eh? Encara tinc un marge de millorar. Detenen a Barcelona, han detingut a Barcelona, mercè a un lladre que drogava les víctimes en bars de València. L'home cometia els robatoris en bars regentats per ciutadans xinesos, a qui drogava per fer-los fora del joc i sustreure-los els diners de la caixa. I finalment també es parlarà del partit d'ahir del Barça, en què Messi va celebrar un gol amb un recull pilotes del Camp Nou.
Ho vaig veure,
i em va enternir i vaig envidiar també, per què no dir-lo, al recull pilotes.
Gràcies, Rafa, i avui el dia sona el hit dels hits d'aquesta Diada de Sant Jordi, és Amagada Primavera. És una cançó inclosa en el primer disc de Xarango i que des del primer dia ha ocupat un paper fonamental en aquesta festivitat. A quarts de quatre, a la plaça Felip Neri, cada any el grup de Barcelona oferia un petit concert en acústic per mantenir l'essència que relata aquesta cançó.
Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperaves amb un vestit de flors. Que avui, pels carrers de Barcelona, he vist maldestres traficants canviar llibres per roses de tant en tant. M'ho han dit, ja ho sé. Però abaixant el cap em dius, avui fem com si res. I en un segon, i dos, i tres, tot va parar, tot va desfer-se, quan un petó sense permís va tallar la conversa. Que avui, pels carrers de Barcelona, he vist maldestres traficants canviar llibres per roses de tant. S'apaga, rosa, rosa, amor. Benvinguda i passatgera, que t'ha portat gitana, que la dona una flor. Benvinguda viatgera, que dus a la sang guerra, que dus la llança al cor. Foc! Oh!
A primera hora, a Ràdio Estel.
Avui 10 minuts, ai, aquest Sant Jordi 2021 que torna als carrers. I és que, Rafa, això sí, torna, però amb zones perimetrades i controls d'aforament.
Doncs així és, Mercè, no serà un Sant Jordi amb la imatge clàssica de la Rambla desbordada de gent, sinó que el sector s'ha vist obligat a adaptar-se a la situació sanitària. La festa es viurà de manera més descentralitzada. Les parades de llibres i roses seran només de professionals i en espais on es puguin complir els protocols sanitaris. Cada municipi ha buscat el lloc més adequat. A Girona, per exemple, s'instal·laran a l'esplanada de la Copa, a Tarragona, a la Rambla Nova, i a Lleida, a l'Avinguda Francesc Macià.
I a Barcelona, Rafa, les parades es repartiran per 11 espais perimetrats amb controls d'aforament.
Així és, seran espais de sentit únic que estaran oberts de les 9 del matí a les 8 del vespre. N'hi haurà el Passeig de Gràcia, la Plaça Reial, el Passeig de Lluís Companys i, a més, de places als barris. L'objectiu és fomentar la compra de proximitat. La Cambra del Llibre espera assolir el 60% de les xifres del 2019, quan es van vendre 1,64 milions de llibres i la facturació va superar els 22,16 milions.
I, Rafa, la coses que hi han de dir. També tornen a sortir al carrer aquest Sant Jordi.
Les botigues de flors ja ho tenen tot a punt i el gremi de floristes confia a vendre entre 3,5 i 4 milions de roses. Per la seva banda, Mercabarna augura unes vendes de 4,2 milions, fet que suposa un 40% menys que el 2019, quan es va arribar als 7 milions d'aturats.
I el dret de sortida de les activitats de la Diada ha estat el pregó de Sant Jordi, que ha estat aquest dijous a la tarda i l'ha fet l'escriptora Irene Vallejo.
L'autora de L'infinit dins d'un jonc ha reivindicat la sensualitat de la lectura en un discurs en què ha afirmat que llegir és un acte de voluptuosa rebel·lia contra els dracs i les harpies.
Carai. Aquest matí, a 9:45, tindrà lloc la missa tradicional a la capella Sant Jordi del Palau de la Generalitat.
Però com que el cardenal i els bisbes estan a l'assemblea plenària de la Conferència Episcopal Espanyola, no la podem presidir. Serà el prior de la capella, mossèn Josep Maria Turull, qui la presidirà. La consellera de Presidència, Meritxell Budó, encapçalarà la representació del govern català.
Mobilitat lliure per tot Catalunya a partir de dilluns que ve.
L'obertura del perímetre comarcal i la circulació, en aquest cas, doncs, en tot l'àmbit del nostre país de Catalunya.
Dilluns 26 d'abril tornem a la mobilitat per Catalunya sense cap limitació territorial ni obligació de desplaçar-se només amb la bombolla de convivència. I si ho ha aprovat el Procicat aquest dijous, ho anunciava en roda de premsa la consellera de Salut, Alba Vergés, a qui escoltaven en aquest tall. Es confirma, per tant, que el pla de desescalada que el govern va avançar, que preparava per a partir del 26 d'abril, si la situació de la pandèmia ho permetia, incorpora aquest esperat desconfinament comarcal que s'havia recuperat després de la Setmana Santa i que s'havia prorrogat 7 dies, perquè el govern considerava que calia una setmana per estabilitzar la pandèmia i doblegar la corba. Un altre canvi important afecta la restauració. Podran obrir els bars i restaurants dels centres comercials tancats des de fa mesos. El conseller de l'Interior, Miquel Samper, demanava paciència i un últim esforç.
Els demano, sisplau, que siguin capaços d'aguantar aquest mes, 2 mesos que ens fan falta per tenir ja uns elements i unes dades prou fortes com per poder dir que realment ja comencem a controlar aquesta pandèmia.
En l'àmbit del comerç se suprimeixen les limitacions de superfície, però es manté l'aforament del 30%. El govern ha confirmat, a més, que desapareix el límit pel que fa a nombre de bombolles a l'hora de fer reunions socials, que han de continuar sent de 6 persones com a màxim.
8 i 13 minuts. Qui torna també a la vida al carrer, en aquest cas a les aules, són els alumnes de batxillerat i formació professional, Rafa, que tornen dilluns també, com dèiem, a les aules amb classes plenament presencials després de gairebé mig any amb un sistema híbrid.
El Procicat ha acceptat aquest dijous la petició del Departament d'Educació de recuperar l'ensenyament presencial per a aquests estudiants de cicles postobligatoris. Actualment hi ha 350.000 estudiants a Catalunya que fan algun tipus d'ensenyament postobligatori previ a la universitat. La petició s'ha fet pensant especialment en aquells que han de fer la selectivitat o que fan estudis amb un vessant més pràctic i necessiten accedir a tallers o laboratoris.
Hem de dir també que actes religiosos i civils tenim novetats en aquest tema, Rafa.
Sí, això és molt interessant per als nostres oients. Segurament els actes civils o de culte, inclosos els casaments i enterraments, passen al 50% de l'aforament i a un màxim de 1.000 persones assistents, sempre que es facin a l'aire lliure o en espais tancats amb ventilació reforçada. Sense aquesta ventilació, el màxim permès són 500 persones.
Ara mateix, 8:45 del matí, hora de saber també l'estat de la xarxa viària, dins del RAC ens informa Armand Maravalle. Molt bon dia.
Bon dia. A aquesta hora tenim algunes retencions habituals de la corona de Barcelona. Comencem per les entrades a Barcelona per la Pota Sud. Queden retencions a l'autovia A2 des de Sant Vicenç dels Horts fins a Sant Joan d'Espí. Cornellà és un tram de 2-3 quilòmetres. També a la B23 hi ha un tram de 2 quilòmetres de retencions d'entrada a Barcelona a l'altura de Sant Feliu. Pel que fa a la C58 ja no queden retencions ni d'entrada ni de sortida. Sí que queda un tram d'un quilòmetre a l'AP7 en sentit nord, i on també hi ha retencions és a la C17 a Parets, en tots dos sentits de la marxa. I avui sí que hi ha retencions destacables a les rondes. En sentit Llobregat tenim retencions a la ronda de dalt des de Nou Barris fins a Vallcarca, i a la ronda litoral va especialment carregada. Teníem una incidència per excés de fum en un túnel fa una estona. Ja s'ha solucionat, però encara queden aturades en els dos sentits, en sentit Llobregat des del Besòs fins a la Barceloneta, i en sentit Besòs també hi ha aturades a la zona franca. I avui destaquem que per la celebració de Sant Jordi estarà tallat el trànsit durant tot el dia al Passeig de Gràcia de Barcelona entre la plaça Catalunya i el carrer Aragó. Això és tot des del RAC. Bon dia i feliç diada de Sant Jordi.
Moltíssimes gràcies, Armand. I també hora de saber com està la situació al transport públic des de Transmet. Adrià Rodríguez, bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments, la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia i feliç Sant Jordi.
Moltíssimes gràcies igualment, i ara reprenem l'actualitat perquè el Tribunal Constitucional, Rafa, ha rebutjat el recurs d'empara que va presentar Jordi Turull contra la sentència del procés. Aquesta decisió s'ha pres per majoria i no per unanimitat.
Així és, perquè dos dels nou magistrats de la Sala Penal del Suprem, Juan Antonio Xiol Ríos i Maria Luisa Balaguer, no hi han estat d'acord i han emès vots particulars en contra. Un cop rebutjat pel Constitucional, ara s'obre el camí per recórrer al Tribunal Europeu de Drets Humans. L'exconseller de la presidència havia denunciat vulneració de drets fonamentals en la causa del procés, que el va condemnar a 12 anys de presó i inhabilitació absoluta per sedició i malversació de fons públics. Tant a ell com a la resta de presos del procés se'ls ha denegat dues vegades el tercer grau i només poden sortir amb permís penitenciari.
I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, l'exvicepresident segon i candidat d'Unides Podem a la Comunitat de Madrid, Pablo Iglesias, i la directora general de la Guàrdia Civil, Maria Gámez, han rebut cartes amenaçadores amb cartutxos de bala a l'Interior.
Doncs sí, tots tres han presentat denúncia. La denúncia concreta que a l'interior del sobre hi havia dos cartutxos sense percutir del calibre 7,62x51. La nota que ha rebut el ministre de l'Interior diu que té 10 dies per dimitir.
Déu-n'hi-do. Mentrestant, un jutge rebutja per ara retirar el cartell de Vox sobre menors estrangers.
Segons la Fiscalia, el cartell pot ser constitutiu d'un delicte d'odi, per això en demanava la retirada en el termini més breu possible. En el cartell, la forma de Santiago Abascal recrimina que els menors estrangers no acompanyats cobren una paga més gran que els jubilats espanyols. S'exhibeix a l'estació de metro de Sol i mostra una dona gran en un costat i a l'altre un jove amb la cara tapada i encaputxat. El test diu un mena 4.700 euros al mes, la teva àvia 426 euros de pensió al mes. Protegeix Madrid, vota segur. Cal recordar que la prestació als menors no acompanyats no existeix.
D'acord. Fent civil futbolístic, Rafa, encara hi ha partit pel que fa a les eleccions a la Comunitat de Madrid de cara al 4 de maig.
Està com la Lliga, està apretadeta, la Lliga, està la Lliga. Encara hi ha partit, com tu deies, o almenys això es desprèn de l'enquesta Flash del CIS, que s'ha fet pública aquest dijous, que otorga un lleuger avantatge al bloc del PSOE, més Madrid i Unides Podem, al davant de les formacions de centredreta. L'enquesta, però, ha assenyalat que l'actual presidenta i candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, però com a clara guanyadora de les eleccions.
I pel que fa a casa nostra, hi va ser el quart dia de reunions consecutives des de dilluns per poder formar govern català.
I comencen les concrecions en les converses entre Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per a la investidura de Pere Aragonès i la posada en marxa del nou govern. En concret, els negociadors han gairebé tancat, a falta de la confirmació definitiva del darrer document, un acord per a la creació de 5 espais de coordinació entre les dues formacions.
I hem de dir que el BBVA planteja un expedient de regulació d'ocupació, el que s'anomena un euro, sobre...
Un euro, estic.
Sobre 3.800 treballadors a tot l'estat, Rafa. Això és l'equivalent al 16% de la seva plantilla.
Sí, molt impactant també, segons expliquen els sindicats, després d'una reunió celebrada aquest dijous en la direcció del banc, l'ERO afectaria 3.000 persones de la xarxa d'oficines i 800 del servei central. En els plans del futur del BBVA també es preveu tancar 530 oficines a tot l'estat, de les quals 204 es troben a Catalunya. De fet, Catalunya és la comunitat que més tanca tancaments tindria en la xarxa d'oficines, seguida de la regió central, Madrid i Castella-La Manxa, amb 101 tancaments, i la regió sud, que és Andalusia, Extremadura, Ceuta i Melilla, amb 75 trencaments. Comissions Obreres ha qualificat d'escandalós i insostenible l'ERO plantejat per l'entitat.
I escolta, Rafa, coincidint amb aquest Sant Jordi, el cardenal Lluís Martínez Sistac ha presentat de manera virtual dos llibres titulats, d'una banda, Evangelitzar amb alegria les grans ciutats, i l'altra, Actualitat pastoral dels sínodes diocesans i concilis provincial. Són llibres de l'editorial Claret.
Els nostres amics de la llibreria Claret, que han editat aquests dos llibres, el cardenal Lluís Martínez Sistac ha explicat que la pandèmia ha estat la causa dels dos llibres d'aquesta editorial, de l'editorial Claret. Ha afegit que els dos llibres el van ajudar a viure aquells mesos tan difícils de confinament.
I la Pedrera i el recinte modernista de Sant Pau, dos dels monuments més coneguts de Barcelona, s'uneixen per proposar una visita combinada, una oportunitat única per conèixer dos exponents del modernisme català.
Aquesta col·laboració va néixer a partir de l'enfrontament que va tenir lloc entre ambdós edificis al programa televisiu Batalla Monumental de TV3, on l'audiència havia de votar quin era el seu preferit. D'aquesta manera, no haureu d'escollir i podreu conèixer en profunditat aquestes dues peces que són patrimoni mundial de la UNESCO. La visita combinada us permetrà aprofundir en la vida de dos dels arquitectes amb més renom del modernisme català, Antoni Gaudí i Lluís Domènech i Muntaner.
8:21 minuts. La Conferència Episcopal dels Estats Units ha demanat en un comunicat la reconciliació racial del país després que l'expolicia Derek Chauvin hagi estat declarat culpable de la mort de George Floyd.
Així és, Mercè, els bisbes destaquen que continuen les injustícies socials i que el país està profundament dividit sobre com guarir aquestes desigualtats. Els prelats asseguren que la mort de George Floyd va destacar i amplificar la profunda necessitat de veure el caràcter sangrat de totes les persones, en particular les que han estat històricament oprimides. Sigui quina sigui la seva etapa, la vida humana no és només important, és sagrada. El comunicat insisteix en la necessitat urgent de la reconciliació racial perquè es tractin els temes superant les acusacions i recriminacions amb solucions pràctiques i no violentes als problemes quotidians que hi ha a les comunitats.
I en esports, què ens expliques? Barça s'imposa clarament al Getafe per 5-2. Quin escàndol!
Sí, vam veure ahir una mica el Barça de tota la temporada. Molt bo la primera part, una mica perdut en la segona, però es va imposar finalment al Getafe per 5-2. Messi amb un doblet, Fian en pròpia porteria, un gol una mica còmic, Araujo i Griezmann de penal, un penal que li va cedir Messi, renunciant a un hat-trick, van fer els gols blaugrana, i el Barça continua depenent de si mateix per guanyar el títol de Lliga.
Això m'ho has d'explicar, perquè jo al final ja no ho entenc. O sigui, és el Barça que depèn de... Però, sí, el Madrid va primer, no?
No, va primer l'Atlètic de Madrid.
L'Atlètic de Madrid.
El Real Madrid va segon, i el Barça va tercer. Però si el Barça guanya tots els seus partits tenint en compte que juga un partit contra l'Atlètic de Madrid aquí al Camp Nou, doncs sumaria tants punts que passaria a ser primer matemàticament. No hi hauria volta de fulla. Si guanya els 6 partits que resten, és campió. Pot ser campió també fallant si la resta fallen, però...
Clar, i porta un partit menys, no?, que és el que estàs dient.
Exactament.
Que això és el que,
Porta un partit menys, que es va aplaçar per la final de la Copa del Rei, que, per cert, van guanyar. S'ha quedat una mica diluït en tot el tema de la Superliga, el Superbluff.
Però
són campions de la Copa.
Me estan diciendo por el pinganillo que juguen dijous contra el Granada.
Sí,
no?
Juguen dijous, aquest dijous contra el Granada, a les 10 de la nit, l'horari fantàstic, ens
fantàstic,
agrada.
Fantàstic, no?
Però a les 7 de la tarda, ens diu Toni.
A les 7?
Millor, millor. Bueno. Però abans han de jugar contra el Villarreal aquest diumenge, no et pensis.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Rafa.
De res.
Vinga, ara, 8:23 minuts, el que fem és conèixer l'agenda política de cara a aquest Sant Jordi. Tota la informació la té la Berta Sacanell. Berta, endavant, bon dia i bona diada.
Bon dia, Joan. Bon dia, Mercè. Avui, a 9:45, el vicepresident Pere Aragonès mantindrà una reunió amb els representants de la Fundació Amics de la Gent Gran. A 9:45, els consellers Meritxell Budó, Àngels Ponsa, Ramon Tremosa i Jordi Puigneró assistiran a la missa al Palau de la Generalitat amb motiu de la Diada de Sant Jordi. També a 9:45 el vicepresident atendrà els mitjans en el marc de la Diada de Sant Jordi al Palau Robert i a 12:00 visitarà la seu d'Òmnium Cultural. D'altra banda, recordem també que avui a 2:45 la consellera de Cultura Àngels Ponsa serà entrevistada aquí, a Ràdio Estel. I finalment a 8:00 Àngels Ponsa assistirà al concert de Sant Jordi a l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat. Aquests són els actes destacats per l'agenda política d'avui divendres.
Gràcies, Berta. I hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens porta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Bon dia.
Hola, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb un temps diferent del de les últimes jornades, que sempre començàvem amb força núvols i amb pluges. Avui el sol esplèndid ja des de primeres hores del matí, només algunes boirines cap a l'interior poc importants, i el sol serà el protagonista durant tot el dia, la qual cosa permetrà que pugin també les temperatures. Valors màxims avui entre els 18 i els 23 graus. Unes temperatures que es mantindran demà i que pujaran més de cara a diumenge. Aquesta tarda poden aparèixer alguns núvols en àrees de muntanya, però seran molt poc importants. De cara a demà dissabte, un temps semblant al d'avui, però amb una mica més de núvol, sobretot de cara a la tarda, i fins i tot a l'última hora del dia no descartem algun ruixat cap a l'extrem sud del país. De cara a diumenge tornarà a augmentar una mica més la nuvolositat, en principi no es preveu un pas precipitacions, però també pujaran les temperatures. Compte, però, que els matins seran freds.
Estàs escoltant a Primera Hora, a Ràdio Estel. Avui, 23 d'abril, viu el teu Sant Jordi a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui l'aigua musical de cada setmana ens apropa a les noves formes de la música i a dos intèrprets de l'anomenada música urbana espanyola.
Tu te convertiste en agua.
L'aigua musical.
Paseando por mi cuerpo.
Escoltem Omar Montes i Anna Mena. Ells han posat l'aigua com a gran protagonista en aquest tema de so jove i actual, Como el agua, perquè les noves formes de la música també ens parlen, esclar, de l'aigua.
Como el agua.
Tu silueta, yeah, yeah, yeah. Yo nunca había visto cosa tan perfecta. Oh, oh, oh. Yo quería que mi alma te sienta, baby, baby. Yo loco pa' ver si tu alma contesta.
Mi pensamiento es que nadie imagina lo que tú y yo hacemos cuando la noche es cómplice de nuestro beso. Y me quiero perder, respirar de tus pies poquito a poco hasta que el alba despunte al amanecer. Tú sabes, mi niño, que esto es puro fuego. Solo Dios sabe, vida mía, lo que yo te quiero.
Tú eres como el agua, como el agua.
Avui l'aigua musical ens ha portat a la música d'Omar Montes i Anna Mena. Como el agua és el tema que hem escoltat i que, tot i bellunyania d'estils i tendències, no em desdiu de desitjar-vos per avui un bon dia de Sant Jordi.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Tirant pel dret. Cada divendres a 2:15 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, el testament vital. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 2771 o 72 o deixant un missatge al 93 409 2777 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els divendres a 2:15 del matí, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2 quarts 11 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Avui, 23 d'abril, viu el teu Sant Jordi a Ràdio Estel.
Passada dos quarts de nou del matí, anem cap al quiosc per saber quines són les portades de la premsa escrita des de Madrid i Barcelona. Rafa.
Estaven comentant, tu i jo fora de micro, Mercè, que tal vegada les portades... De... No serem nosaltres qui donem lliçons
als
editors dels diaris. Reverències als editors dels diaris. Però que per ser un Sant Jordi tan esperat, no s'han esmerat massa, en les portades.
Estan una mica, sí que ho estàvem comentant, una mica deslluïdes en el sentit que ens esperàvem, doncs, aquelles grans portades, no? Excepte un diari que sí que l'hem trobat, no? Aquesta gran imatge protagonista.
Ara el destacarem, fins aquí el nostre comentari de qualitat.
És que ara quan has dit, estàvem parlant fora de micro, dic, ai...
És que hem parlat de moltes coses, amics i amigues oients. Comencem la repassada a les portades. La Vanguardia, a part de destacar Sant Jordi, un Sant Jordi que s'assembla molt a Sant Jordi, està bé, perquè recuperem aquest esperit. També destaquen que Biden, Joe Biden, impulsa un nou salt contra la crisi climàtica. Els Estats Units arrosseguen les principals potències a accelerar la reducció d'emissions i pressionen la Xina i l'Índia perquè elevin els seus objectius. El diari El Periódico realment no destaca res de Sant Jordi, també destaquen aquest... És la realitat. Parlen de les Glòries, de la plaça de les Glòries de Barcelona, diu que veu la llum al final del túnel, que el pas subterrani de 957 metres entreveu la seva culminació i serà operatiu abans del 2022. Són bones notícies pels que vivim per la zona. El diari Ara és el diari que destaca, que otorga tota la seva portada a aquest Sant Jordi. Llegir, estimar, amb aquestes dues paraules, jo crec que ja resumeixen perfectament l'esperit i tenen tota una infografia que destaca Sant Jordi. Maca, la portada de l'Ara. El Punt Avui també destaca Sant Jordi de Conte, diuen, i a part d'això, doncs, també destaquen que un tribunal constitucional dividit obre la via a Turull per recórrer la justícia europea. I finalment el diari, bueno, finalment, el diari El País, que destaca que el debat i el CIS dan alè a l'esquerra en Madrid, que Ayuso i García van ser les guanyadores segons un sondeig de Matroscòpia del debat que es va produir, doncs, ara fa 24 hores, no? Va ser dimarts. I el periòdic d'Andorra, l'hostaleria i el comerç, al detall, perden el 42% i el 17% d'assalariats. La bretxa salarial entre homes i dones és de 440 euros i suposa una diferència del 18,7%.
Doncs tornem del país on Rafa Sanau ja li agradaria estar ara mateix, a Andorra, i tornem cap aquí, cap a casa nostra, perquè a Diari de Girona, què llegim avui?
Llegim que destaquen en la seva portada crítiques pels pocs restaurants que podran fer sopars a l'obrir Girona. El centre Blockchain deixa clar que no hem dit que no a ningú. L'associació d'hostaleria subratlla que no va fer cap tira d'establiments. També el diari La Mañana destaca que la paeria sanciona els responsables d'abocar una quinzena d'extintors a Horta. El diari Més... El seu titular és Veïns del carrer Santa Joaquina de Vedruna, de Tarragona, denuncien pintades. Aquí també podrien fer-lo, aquí, en aquest carrer de Barcelona, en aquesta casa. Empordà.info. L'Ajuntament de Roses transformarà l'estètica del carrer Doctor Pi i Sunyent. Ah. Les obres es preveu que hi s'iniciïn després de la temporada d'estiu amb 297.000 euros.
portades de diaris religiosos que ens destaques.
Els nostres germans de Catalunya Cristiana, que ja estan a dalt a la redacció Pencant, un de cada tres països del món pateix violacions greus de la llibertat religiosa. Diuen que ajuda a l'Església necessitada o constata en el seu darrer informe. De fet, ahir mateix van tenir una entrevista amb aquesta entitat. Flama.info. El papa a la cimera, destaca paraules del papa a la cimera iberoamericana. Diu el papa: vacunes contra la Covid per a tots, a través d'una carta dirigida als participants de la 27a cimera iberoamericana. El papa francès reitera que la immunització extensiva contra la Covid-19 hauria de ser considerada un bé comú universal i demana més solidaritat entre els països per garantir una distribució equitativa de les vacunes, no basada en criteris purament econòmics, sinó tenint en compte les necessitats de tots, especialment els més vulnerables. A religió digital, destaquen que Francesc celebra el seu sant aplicant la segona dosi de la vacuna a 600 pobres, persones vulnerables, de Roma. Vida Nueva, destacan també que ens ofereixen les 10 claus del nou currículum de religió. La Conferència Episcopal Espanyola ha presentat les conclusions hacia un nuevo currículo de religió catòlica, un diálogo de todos y para todos.
Gràcies, Rafa Sanahuja. Bona diada.
Gràcies a tu, Mercè Raga, igualment, que ho passeu molt bé allà a Santa Anna. Jo estaré aquí.
Tu estarem connectats per això, eh?
Sí, una mica. Jo estaré aquí entre les quatre parets amb Toni Huguet, que sempre és bona companyia, i us estarem escoltant.
Doncs vinga, nosaltres ho deixem aquí, aquest repàs per les principals portades digitals i de premsa escrita. Ara sí, tornem la connexió a l'Hospital de Campanya, a la parròquia de Santa Anna de Barcelona, amb Joan Trias.
Ràdio Estel. Especial Sant Jordi, sintonitzant amb la cultura. Especial Sant Jordi a Ràdio Estel.
A la parròquia de Santa Anna de Barcelona durant tot el dia d'avui per celebrar aquesta diada de Sant Jordi, i volem celebrar-ho primer de tot amb els responsables d'aquest Hospital de Campanya, aquesta parròquia de Santa Anna. El projecte de l'Hospital de Campanya, deixeu que us ho expliqui, comença la parròquia de Santa Anna el 17 de gener del 2017. A l'antic monestir romànic gòtic de Santa Anna de Barcelona se situa la parròquia del mateix nom al cor de la ciutat de Barcelona, envoltada doncs de 8 milions de turistes que han passat pel centre històric durant aquest 2017 passat. Primer de tot, cal entendre molt bé el que significa l'Hospital de Campanya i la parròquia de Sant Anna. És per això que saludem a aquesta hora a mossèn Peyo Sánchez. Mossèn Peyo, què tal? Molt bon dia.
Bon dia aquí des del claustre de Santa Anna, al cor de Barcelona, en la dia de Sant Jordi.
Per cert, deixi'm començar a preguntar-li això. Com celebrarà Sant Jordi, mossèn Peyo?
Bé, en principi, aquí fem l'acollida a moltes persones. Avui acollirem més de 150 persones del carrer que ara mateix comencen a entrar al nostre claustre per a fer l'esmorzar. Llavors, avui compartim l'esmorzar amb ells i després aniré a comprar llibres, que això també és necessari, i repartim roses als voluntaris, sobretot.
Deia que cal entendre molt bé el sentit del que és un hospital de campanya, que entenc que no és una obra social, sinó que és una església oberta a tothom que ho necessita, no?
Sí, això ha nascut de la iniciativa del propi papa francès, quan ens diu que l'església és com un hospital de campanya oberta als ferits de la vida. I nosaltres tenim l'experiència que darrere de la ciutat dels negocis tenim la ciutat de la pobresa, i tenim moltes persones que estan patint en aquest moment la crisi social que ens assola, i en aquest sentit, sobretot, acollim a famílies en situació de vulnerabilitat i també acollim a persones que estan dormint directament al carrer, que avui han dormit entre cartrons, però ara estan aquí amb nosaltres.
Anireu sentint aquest xivarri, aquesta gent que va entrant per poder esmorzar aquí al claustre de la parròquia de Santa Anna. De fet, ho anireu sentint durant tot el dia, i és per això que volíem fer avui el programa des d'aquí. Mossèn Peyo, com va sorgir aquesta idea? Com va sorgir la idea de fomentar aquest hospital de campanya?
Bé, en principi ens hem trobat que al centre de Barcelona, Ciutat Vella, l'exemple, teníem moltes persones dormint als carrers. I llavors, que com a església era necessari donar una resposta. I llavors per a nosaltres també la bellesa d'un claustre medieval no és únicament pels turistes, sinó també és per a la dignitat de les persones. Recuperar a la persona des de la bellesa i la dignitat, des de l'acollida, l'escolta i també el desenvolupament de les seves possibilitats. Per exemple, aquí tenim al nostre costat el Davo, que ha començat aquí perquè ha vingut en pastera, però ara és treballador del nostre hospital de campanya i ell té moltes de la responsabilitat de les coses que aquí fem.
De seguida saludem el Davo. Abans, deixi'm apuntar-ho, perquè estava veient abans aquestes roses, aquestes roses de paper que decoren tot el claustre. Com s'ha fet això?
Bé, han sigut els voluntaris i també moltes de les persones que acollim que han fet amb paper d'embalar, han fet aquestes roses amb molta tasca, molts dies, però també és el desig de festa enmig de les dificultats. A les nits, posar dia, a les cendres, posar roses.
Ens deia mossèn Peyo, està al meu costat en Davo Malang, que va arribar en pastera a Barcelona i que ara s'ha fet com una mica com el responsable també de tot plegat. Davo, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Si jo et pregunto qui és Davo Malang...
Soc jo.
Quina és la història de Davo Malang? Com arriba a Barcelona i com s'arriba a convertir en el responsable de l'Hospital de Campanya?
Bueno, yo salí de mi país hace mucho tiempo, casi 9 años así. Desde que llegué aquí en Barcelona, estaba colaborando con el hospital de campaña, como siendo pobre, y ve que una iglesia católica coge la gente de la calle y esto me siento válido. Digo que, bueno, tengo que estar aquí ayudando a esta gente para poder trabajar.
Ara ens deies, Davo, em sorprèn, no, que una església catòlica comenci a fomentar aquesta ajuda. Per tu l'església catòlica és això? És el que es fa aquí?
Sí, sí, claro. Y me encanta y como Peyo y sus colaboradores y han hecho esto hasta que ayudan a la gente de la calle y eso es algo bonito para mí y para toda la gente.
No sé, mossèn, si el projecte d'església de Sant Anton a Madrid, realitzada per l'ONG Missatgers de la Pau i encomanada al padre Ángel García Rodríguez, serveix també de referència, d'alguna manera, d'església oberta a les persones sense llar.
Bé, ara mateix sona perquè celebra un aniversari de les persones que acollim, que per a nosaltres també cadascú té el seu nom, cadascú té la seva història i cadascú és acollit pel seu nom. I per això també els voluntaris organitzen festa, perquè molts d'ells fa anys que no celebren el seu aniversari. Llavors, això que em deies, sí, al començament l'Església de Sant Anton a Madrid ens ha servit de referència, però després, en aquest moment, tenim esglésies, hospital de campanya, a Bogotà, Buenos Aires, a més de Roma, a més també de San Francisco, també tenim esglésies, hospital de campanya, ara estem a punt d'obrir, tenim una important a Mèxic i estem una a Miami en aquests moments, no? Llavors és una xarxa que estem comunicats i que fem intercanvi de les nostres experiències.
Davo, segur que tu deus parlar moltíssima de la gent que acudeix aquí cada dia. I no sé si serveixes una mica de referència o d'experiència per ells per dir, ostres, d'això se'n surt.
¿Cómo? Perdón.
No sé si esto sirve, tu experiencia sirve de alguna manera de reflejo, de ejemplo, para toda esta gente. Ostras, de esto salimos, de esto podemos salir.
Sí. Yo desde que empecé ese trabajo y veo que, bueno, he mejorado muchísimas cosas. Porque primero a través de los voluntarios, los consejos de los voluntarios y también la gente de la calle. Y antes, como me siento un poco nervioso, siempre pienso muchas cosas, pero cuando veo gente de la calle que están en la misma situación como yo y recupero muchas cosas, sobre todo la gente de la calle, y eso me da un poco me siento un poco...
¿Te duele?
Duele, me duele un poco, de verdad. Sí.
Mossèn, quanta gent dorm al carrer a Barcelona, més o menys?
Bé, les dades post-pandèmia encara són desconegudes. Directament, abans de la pandèmia, teníem unes 3.000 persones sense llar i unes 1.200 persones dormint directament al carrer. Ara, la nostra percepció, però encara no tenim dades ferms, és que tenim moltes més persones en situació de carrer. Aproximadament la meitat de les persones que acollim fa un any no estaven al carrer. I després tenim molta preocupació en la situació de les famílies vulnerables. Parlem de les famílies sense papers, que no tenen contractes i, per tant, no tenen ajudes socials, que, a més, estan rellogats en una habitació sense drets i aquestes famílies estan a punt d'anar al carrer. És a dir, que si la situació de pobresa no troba una resposta també de les autoritats públiques, però també de la ciutadania, ens trobarem a una Barcelona que tindrà tendes dormint famílies als nostres carrers, com ja passa en ciutats com Roma, com passa en ciutats com París.
No sé si d'alguna manera també aquesta pandèmia que ha marcat tot aquest any ho ha accentuat tot plegat.
Sí, o sea, sobretot el que nosaltres veiem és les conseqüències i aquestes conseqüències que duraran molt de temps perquè l'empobriment de les persones s'ha agravat, l'abisme de la desigualtat continua, a més, i no donem una resposta adient. Llavors, la nostra tasca també és la denúncia d'una societat on molts tenen moltes coses i tenim moltes possibilitats i nosaltres no tenen res, no tenen futur, i llavors és necessari aguantar i acompanyar aquestes persones.
Avui estem parlant des de l'Hospital de Campanya, des de la parròquia de Santana de Barcelona, al mateix carrer Santana, a Ràdio Estel, aquesta especial diada de Sant Jordi, amb mossèn Peyo Sánchez i amb Davo Malang. Abans ens deia el mossèn, cal que s'impliqui més al poder públic. Davo, a partir de tu experiència, ¿qué pedirías a los poderes públicos para que se encuentre una solución a todo esto?
Yo lo que tengo que pedir a los públicos, ¿no? Uh-huh. A la gente de aquí.
A las administraciones públicas.
Ah, sobre... Bueno.
Políticos.
A los políticos. Sobre todo al ayuntamiento. Que tendrás que vean siempre, si se puede, que vengan siempre a ver el hospital de campaña, el trabajo que hace el hospital de campaña. Porque yo veo que el hospital de campaña es un lugar que en toda Barcelona no hay un sitio que trabaje como el hospital de campaña. Y toda la gente de la calle siempre hablan del hospital de campaña. Porque lo que pasa es que el hospital de campaña de Parroquia Santana acompaña a esta gente de la calle y a guiarle, ayudarle para conseguir algunas cosas. Pues y esto yo creo que el Ayuntamiento de Barcelona tendrás que venir cada día aquí y echar la mano aquí en Santana para poder ayudar a esta gente de la calle. Eso sí. Es prioridad.
Pero a nosotros también es muy importante también la reforma de la ley de extranjería, sobre todo porque muchas de las personas que están al carrer son migrantes. I moltes de les persones que tenim ara en sostre, però que aniran al carrer, són migrants sense papers. I llavors la resposta d'un canvi en aquesta situació, i a més és curiós, però siguin dretes, siguin esquerres, la llei continua en les mateixes condicions, no? I nosaltres una de les coses que reivindiquem és aquesta reforma, sobretot per les persones més vulnerables.
Ens atabam aquesta entrevista... Davo, digues.
Bueno, yo también, como lo acaba de decir a Peyo también, estoy haciendo reagrupamiento familiar y todavía siempre tardan cosas, me dicen que hoy, mañana, pasado mañana, y dentro de 2 meses, 3 meses, esto pasa. Y una persona que, como yo, no es como que lo estoy deseando para que me ayuden rápidamente, pero yo, como yo, estoy trabajando a un país que, extranjero, que no es mi país, ayudando a gente de la calle y me gustaría quedarme aquí con mi familia. Yo creo que si yo pido algo, el ayuntamiento o la Generalitat me tendrás que dar rápidamente. Yo creo que...
Mossèn, vostè m'entendrà perquè fa molts anys que es diu aquesta frase típica. Quan es pica des de l'Hospital de Campanya, des de la parròquia de Santa Anna, les administracions demanen ajuda, és allò tan famós de dir ni està ni se l'espera?
Bé, per a nosaltres també és molt important l'ajuda de moltes persones que col·laboren amb nosaltres. Des del nostre pressupost, la majoria de la col·laboració en finançament és dels ciutadans i d'algunes empreses. I això té un avantatge, i és que nosaltres som més lliures per denunciar la realitat de la responsabilitat pública des de les condicions de justícia. I llavors, això també ens dona la possibilitat de donar la paraula a aquells que no tenen paraula, a aquells que no tenen veu. I pensem que en aquest moment de dificultat social, la resposta pública ha de multiplicar-se per anar al darrere de les dificultats. Tenim també l'experiència que les administracions són molt lentes per respondre a l'emergència. A vegades els seus protocols i els seus professionals van al darrere de la realitat.
Ara em deia donar la paraula al sense veu i recordava que no fa gaire, ho dic molt de memòria, ara em pot dir sí, sí que fa gaire. Però jo diria que no fa gaire que li van posar a la placeta el nom de Monsenyor Romero.
Sí, bé, també per a nosaltres és una referència permanent a l'Òscar Romero. De fet, tenim aquí una relíquia del dia de la seva mort, quan celebrava l'Eucaristia, i per a nosaltres aquesta opció pels pobres forma part de l'entranya de l'Evangeli que comuniquem. I també tenim la consciència, en aquest moment 250 persones són voluntàries, moltes persones passen a col·laborar i moltes persones es troben en l'Evangeli com en el Crist que està a la porta, en els peus llegats, se troben en la veritat de l'Evangeli.
Parlem també de les persones, Davo, no sé hasta qué punto, tú que has estado en esta cola, se crea también un vínculo entre una familia, ¿no?
Sí, 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 sí. Entre ellos, bueno, hay buena relación entre ellos y a veces, bueno, pueden encontrar un poco de malentendido, pero como yo siempre, como siento una persona de la calle y me colaboro mucho con esta gente y casi todo el mundo me conocen y tengo muy buena relación con ellos y le puede acompañar y puede ayudar lo que sea. Sí.
Mossèn, li preguntava com havia nascut tot això, com havia nascut aquesta idea i com s'havia dut a terme. Deixi'm preguntar-li també com ha estat tota aquesta evolució després de 4 anys. Quina valoració en fa de tot plegat?
Bé, nosaltres tenim consciència que si obres les portes de l'Església, la força de l'Esperit multiplica les possibilitats. Llavors hem començat obrint l'església, avui tenim un menjador muntat amb cuina, tenim dutxes, tenim bugaderia, tenim rober, tenim també l'atenció mèdica. Ara hem començat un projecte molt important d'acompanyament a la salut i a la malaltia mental, perquè també en aquest moment postpandèmia tenim molt en compte aquest patiment psicològic de les persones i més de les persones vulnerables. I també l'acompanyament espiritual, perquè hi ha un patiment espiritual en les persones, hi ha un dol en moltes persones. De fet, l'altre dia tenim aquí a un nano de 13 anys que s'havia suïcidat, no? I que marca també aquesta realitat de patiment, no? I nosaltres, com a Església, és compartir i tocar el Crist en el patiment dels germans.
Ara que em parlava de dol, també recordava que just aquí fora de la placeta podem veure una escultura meravellosa, i tan meravellosa com dura. Una escultura que es jeu amb un banc, eh?
Per a nosaltres l'escultura del Jesús ensaiar és la nostra senyera, que indica la nostra disponibilitat a fer el que ha fet el Crist, que és guarir les ferides, fer fraternitat enmig del món. I per això nosaltres moltes vegades ens asseiem al costat d'aquesta estàtua i recordem la font que ens mou a totes aquestes iniciatives. I en aquest moment també desitjo recordar la iniciativa de formació de joves amb llars d'oportunitats, que això suposa que ara estem traient joves del carrer per a que tinguin un treball i que tinguin la possibilitat de la inserció social.
Estem parlant avui amb mossèn Peyo Sánchez d'Abo Malang des d'aquesta parròquia de Santa Anna, des de l'Hospital de Campanya, i de... anirem parlant amb molts voluntaris al llarg del programa i de l'especial d'avui, però esclar, amb aquesta conversa, per qui no conegués Santa Anna, moltíssima gent segur que li està quedant clar que s'ofereix aquest servei d'esmorzar, de dinar a les persones sense llar, però és que clar, medicina interna, oftalmologia i optometria, infermeria, psicologia i psiquiatria, medicina de l'adolescència, ginecologia, malalties de transmissió sexual, odontologia i cirurgia maxil·lars, dermatologia, educació a la salut, atenció a les dependències, vacunacions, en fi, ajuda social, moltíssima gent, moltíssims voluntaris que estan inspirats i per tant, que s'impliquen d'alguna manera, no?, en aquesta...
Sí, tenim la xarxa no únicament de voluntaris que fan l'acompanyament molt directament personal amb l'escolta de les persones, sinó també la xarxa de professionals que ens ajuden, no? Perquè a vegades també el món directament professional no arriba a les persones més vulnerables i llavors això es dona l'oportunitat a aquests professionals de la seva saviesa, la seva expertesa, donar la possibilitat que arribi a les persones més vulnerables. Per a nosaltres, que un psiquiatre que està en un hospital arribi a les persones més vulnerables del carrer, també és la forma de fer possible que això que és per a alguns sigui per a tots.
Mossèn Peyo Sánchez d'Abo Malang, moltíssimes gràcies per ser la nostra primera entrevista en un dia tan especial com avui. Moltíssimes gràcies per acollir a Radio Estel en un claustre meravellós on passen coses meravelloses com les que estem veient ara. Deixeu-me acabar aquesta entrevista amb una frase del mateix Dabo. Ell no se'n... Igual se'n recorda, eh? No sé si se'n recorda o no. Dabo, tu quan vas venir a Radio Estel durant el confinament, als estudis,
sí,
vas dir una frase meravellosa. Mm-hmm. Vas dir, és un mètode, això que faig és un mètode de vida que permet treballar pels altres.
¿Cómo? Pero...
Un mètode de vida que permite trabajar por los otros.
Sí, claro.
I és així, eh?
Sí, és així, claro.
Mossèn Peyo Sánchez, d'Abo Malang, moltíssimes gràcies.
Muchas gracias.
Bona diada, Sant Jordi.
Sí.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Avui, 23 d'abril, viu el teu Sant Jordi a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Ai, que bé que ja sigui primavera. Però ai, el pol·len, la picor al nas, la gola, els ulls plorosos. Ara gaudeixo de l'aire lliure amb AlerHelp. AlerHelp, de Laboratorios Marnis, són vials còmodes per beure a base d'ingredients vegetals. Aquesta primavera respira amb llibertat. Demana AlerHelp a arbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es. Des de la muntanya de Montserrat, en un ambient de pregària i de treball, les monges del monestir de Sant Benet fa més de 50 anys que elaboren la seva ceràmica. Descobriu les seves novetats amb la tècnica del fang de colors. Trobareu la ceràmica de sempre i, a més, a la seva botiga online, monestirsantbenetmontserrat.com/botiga-online, la botiga de ceràmica de les Benetes de Montserrat. De la pregària al taller, del taller a la botiga online i de la botiga online a casa vostra. Celebra el Sant Jordi amb l'editorial Claret. T'esperen novetats com Repensar l'economia a partir de la pandèmia, el segon llibre de la col·lecció Oikos, Economia pensada pel bé de tots. El llibre infantil, L'arbre que volia veure món, guanyador del primer premi Sant Bori d'Òmnium. I Grans històries, aprenentatge per petits i grans. Cada història inclou un conte, una fitxa pedagògica i una il·lustració. Avui, de 9 del matí a 8 de la tarda, aquestes i més novetats a la llibreria Claret, Roger de Llúria 5 de Barcelona. I de 10 del matí a 8 de la tarda, a la parada de Roger de Llúria en plaça Urquinaona. Vine, t'esperem.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
El dia de Sant Jordi, programació especial de Ràdio Estel en directe des del claustre de l'Església de Santa Anna. De 8 del matí a 4 de la tarda, amb tota la programació i la fórmula Estel en directe des del claustre de l'Església de Santa Anna, amb la col·laboració de l'Hospital de Campanya de Santa Anna. Un Sant Jordi de llibres, actualitat, música i directes. Aquest any més que mai, un Sant Jordi de ràdio.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Especial Sant Jordi. Notícies.
Bon dia, actualitzem ara tota la informació. Sant Jordi torna al carrer amb zones perimetrades i controls d'aforament. No serà un Sant Jordi amb la imatge clàssica de la Rambla desbordada de gent, sinó que el sector s'ha vist obligat a adaptar-se a la situació sanitària. La festa es viurà de manera més descentralitzada. Les parades de llibres i roses seran només de professionals i en espais on es puguin complir els protocols sanitaris. Cada municipi ha buscat el lloc més adequat. A Girona, per exemple, s'instal·laran a l'esplanada de la Copa, a Tarragona, a la Rambla Nova i a Lleida, a l'Avinguda Francesc Macià. A Barcelona les parades es repartiran per 11 espais perimetrats amb controls d'aforament. Seran espais de sentit únic que estaran oberts de les 9 del matí a les 8 del vespre. Hi haurà el Passeig de Gràcia, la Plaça Reial, el Passeig de Lluís Companys i, a més, de places als barris. L'objectiu és fomentar la compra de proximitat. La Cambra del Llibre espera assolir el 60% de les xifres del 2019, quan es van vendre 1,64 milions de llibres i la facturació va superar els 22,7 milions. I més coses. Dilluns 26 d'abril torna la mobilitat per Catalunya, sense cap limitació territorial ni obligació de desplaçament, només amb la bombolla de convivència. Així ho ha aprovat el Procicat aquest dijous i ho ha anunciat en roda de premsa la consellera de Salut, Alba Vergés. En l'àmbit del comerç se suprimeixen les limitacions de superfície, però es manté l'aforament del 30%. El govern ha confirmat, a més, que desapareix el límit pel que fa al nombre de bombolles a l'hora de fer reunions socials, que ha de continuar sent de 6 persones com a màxim. Pel que fa als actes civils o de culte, inclosos els casaments i enterraments, passen al 50% de l'aforament i un màxim de 1.000 persones assistents, sempre que es faci a l'aire lliure o en espais tancats amb ventilació reforçada. I aquest matí a 9:45 tindrà lloc la missa tradicional a la capella de Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Però com el cardenal i els bisbes estan a l'assemblea plenària de la Conferència Episcopal Espanyola, no la poden presidir. Serà el prior de la capella, mossèn Josep Maria Turull, qui la presidirà. La consellera de Presidència, Meritxell Budó, encapçalarà la representació del govern català. I fins aquí l'actualitat. Ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Avui, 23 d'abril, viu el teu Sant Jordi a Ràdio Estel.
Enamorar-se no sempre és senzill i fàcil com voldria.
Cada dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, un programa dedicat íntegrament a les havaneres i al cant de taverna. Recuperarem grups legendaris i també us oferirem altres actuals. No faltaran les peces clàssiques, però també en coneixerem de noves i aquests continguts afegirem l'actualitat havanerística i les novetats discogràfiques i tot això amb el nostre segell de catalanitat. Recordeu, dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel, amb en Gerard Carrión. Us hi esperem.
Ara, si encara no estàs subscrit a Catalunya Cristiana, et regalem un mes perquè la rebis, te n'enamoris i t'acabis de convèncer. Tant si ets una parròquia, una entitat o un particular, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i et regalem un mes de subscripció. La rebràs setmanalment i de manera gratuïta.
Recorda, si encara no ets subscriptor de Catalunya Cristiana, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i la rebràs durant un mes de franc. Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ja pots escoltar el Gripau Blau a Ràdio Estel.
És clar, cada dissabte a 8:45 a.m, com sempre.
No, dona, no. No dic el programa, dic el disc.
Han tret un disc? Un disc del programa?
Sí, un disc amb cançons, contes i poesia. Es diu el Gripau Blau a Ràdio Estel, amb Mare Badabó i amics. Ah, i els diners que guanyin van destinats a l'Hospital Sant Joan de Déu. Ja és a les botigues.
Ah, doncs ara mateix vaig a comprar el disc del Gripau Blau.
Tinc un vehicle que em porta.
Masomega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3 EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta primavera, Masomega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Masomega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega Punto Rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès. El dia de Sant Jordi, programació especial de Ràdio Estel en directe des del claustre de l'Església de Santa Anna. De 8 del matí a 4 de la tarda, amb tota la programació i la fórmula Estel en directe des del claustre de l'Església de Santa Anna, amb la col·laboració de l'Hospital de Campanya de Santa Anna. Un Sant Jordi de llibres, actualitat, música i directes. Aquest any més que mai, un Sant Jordi de ràdio. A primera hora, amb Joan Trias. Freqüència modulada.
Moi je joue. Moi je joue, joue contre joue.
Joan Trias. Hola, hola, Joan Trias.
Ara? L'esteu escoltant o no?
Perfecte, i tu a mi?
Vale. Jo a tu perfecte, sí.
Joan, saps què m'ha passat? Que no volia enganxar el trànsit dels col·les, sí. Perquè no estic acostumada, ja saps, a sortir a aquesta hora al carrer, i dic, faig la freqüència i vaig cap allà a veure'ls. Et sembla?
Em sembla perfecte. Sí.
Joan,
Mercè,
digue'm.
Em deixes fer una cosa?
Sisplau.
A veure una cosa. A la gent que està esmorzant a la parròquia de Santa Anna ara mateix... Escolteu, que vagi molt de gust, aquest esmorzar. Que vagi molt de gust. Hi ha una cua enorme, eh?
Sí?
De gent, sí, i tant. I tant, ara ho veuràs, perquè de seguida Mercè Raga vindrà cap aquí, també, a passar-s'ho bé amb tot l'equip de Ràdio Estel, però és impressionant, impressiona molt.
Joan Trias, t'haig de dir que estic una mica observada ara mateix. Normalment estic escoltada, però ara, avui estic observada també.
Estàs escoltada, m'agrada el verb.
Exacte, sí. Per el The Observer, no? Tenim Rafa Sanahuja, que està...
Està observada meticulosament.
Això és pressió afegida. En tot cas, va, freqüència modulada d'avui, Joan, l'anirem tenint en aquest especial Sant Jordi per episodis. Ara, si et sembla, fem aquest primer episodi d'avui, aquest dia festiu de Sant Jordi, patró de la cavalleria i de diversos països i poblacions, entre d'altres, clar, ara, mira com sona la freqüència modulada.
Amb la seva llança travessa el carrer.
Ho dèiem l'altre dia, Mercè, que Barcelona té... És curiós, surts al carrer el dia de Sant Jordi, i a més un any de pandèmia com aquest, inclús un dia com avui, Barcelona olora diferent.
Sí.
És diferent.
Estic d'acord.
És Sant Jordi.
És Sant Jordi, És una passada. A part, és que t'arriba per un altre sentit, no? Que no és el de l'olfacte, sinó és el de les emocions, no? Mm-hmm. Rafa Sanahuja, mira fixament.
És que feu freqüència modulada, feu poesia directament. Sou poetes de l'asfalto.
Doncs sabeu on se celebra avui aquest Sant Jordi? Perquè a banda de Catalunya, a Aragó, a Portugal, a Anglaterra, Lituània, Rússia, Geòrgia, a l'Alcoi, a Banyeres de Mariola, Gènova, a la regió de Calàbria, a Càceres i també a Moscou.
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do, perquè, Joan, avui és la celebració de la Diada de Sant Jordi, Festa Nacional d'Anglaterra, Diada Nacional de l'Aragó, Dia de Castella i Lleó, com dèiem, i, segons la UNESCO, com bé tothom sap, és la Diada del Llibre. I quina millor cançó? Aquesta de F.R. David, Paraules, Words.
A Ràdio Estel, el Sant Jordi et sonarà millor. El dia de Sant Jordi, programació especial de Ràdio Estel en directe des del claustre de l'Església de Santa Anna. De 8 del matí a 4 de la tarda, amb tota la programació i la fórmula Estel en directe des del claustre de l'Església de Santa Anna, amb la col·laboració de l'Hospital de Campanya de Santa Anna. Un Sant Jordi de llibres, actualitat, música i directes. Aquest any més que mai, un Sant Jordi de ràdio. Especial Sant Jordi a Ràdio Estel.
Doncs sí, avui és Sant Jordi i tot Ràdio Estel que s'ha mogut cap a la parròquia de Santa Anna, cap a aquest hospital de campanya on veiem les persones sense llar ara mateix, doncs que estan sent ateses, que estan esmorzant, que estan cuidant-se també d'alguna manera un dia de Sant Jordi, un especial dia de Sant Jordi com aquesta, al claustre de la parròquia de Santa Anna, que per cert, sapigueu, els oients que ens podeu venir a veure poques persones, amb les mesures sanitàries adients, amb el gel hidroalcohòlic a les mans, amb separació, etcètera, etcètera, però podeu venir a visitar el claustre de Santa Anna, que és esplèndid i meravellós, de veritat. Un dia com avui, a part de dir que és Sant Jordi, a part dels llibres, també volem regalar roses, i roses especials. És per això que a aquesta hora volem parlar amb l'obra social Sant Joan de Déu, que han posat en marxa una campanya de Sant Jordi basada en aquest producte i, a més, un producte solidari. Roses que dibuixen somriures a través de la qual els usuaris i usuàries de Sant Joan de Déu han il·lustrat per crear un producte solidari molt especial. Ara mateix t'expliquem, però, com el gest més tradicional de cada 23 d'abril també pot ser, d'aquesta manera, solidari. Jordi Busquets, responsable d'aquest producte solidari de l'obra social Sant Joan de Déu. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia i feliç dia a tothom.
Txell Esteve, responsable de comunicació de l'obra social Sant Joan de Déu. Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres. I per cert, bona dia a tots dos, que no ho he dit, eh?
Bon dia, Joan.
Per Sant Jordi dibuixem somriures. Jordi, com ho fem, això? En què consisteix aquesta campanya?
La campanya de Sant Jordi de l'obra social de Sant Joan de Déu té com a lema Per Sant Jordi dibuixar somriures i és una campanya de producte solidari que té com a objectiu finançar projectes que vetllen pel benestar emocional de col·lectius vulnerables i de les persones que tenim als nostres centres.
Ara ho explicàvem de forma molt ràpida, però qui ha fet aquestes roses tan especials?
Bé, en molts dels centres de Sant Joan de Déu es realitzen teràpies complementàries. Una d'aquestes teràpies complementàries són tallers d'art-teràpia. Els nostres usuaris i usuàries van dibuixar roses en aquests tallers i aquestes roses les hem convertit en roses virtuals, que són roses solidàries, i que tenen dos formats. Es poden descarregar per compartir a les xarxes socials o per enviar a través de qualsevol plataforma. I també es poden enviar directament per correu amb una targeta de regal amb la que pots adquirir producte solidari. D'aquesta forma, roses dibuixades, per exemple, per la Nora, de 7 anys, que és una nena, una pacient de l'Hospital de Sant Joan de Déu, o de la Neus, que és una jove de 27 anys amb problemes de salut mental atès al Parc Sanitari, o al Matías, que està en situació de sense llarisme atès a Servei Social de Sant Joan de Déu, poden compartir les seves roses amb tothom.
Comprant roses virtuals i altres productes que ara ens deies solidaris de Sant Joan de Déu, en què estem col·laborant? A què estem ajudant?
Home,
estem fent una feina importantíssima, no? Perquè el que és el producte solidari va molt més enllà d'un regal, no? Per què? Perquè tu amb la pulsera, amb el producte que sigui, a part de fer feliç, diguéssim, a la persona que ho rep, estàs fent una cosa importantíssima, que és ajudar a tots aquests col·lectius que tenem des de Sant Joan de Déu, no? Que són infants i joves, persones en situació de dependència, persones que tenen algun problema de salut mental, persones migrades... És a dir, tota una sèrie de col·lectius que ja viuen en una situació molt vulnerable i que aquest any aquesta vulnerabilitat encara és molt més gran, no? Per tant, estem fent una tasca de posar la solidaritat al centre, ajudar a cuidar i empoderar aquestes persones i alhora somriure, no? Que és un any en el que hem de recuperar aquests somriures, hem de tornar... Per això estem molt contents d'estar aquí, no? Perquè encara que siguin les mascaretes, aquests somriures també hi són, no? Avui a sota. Llavors, és una de les tasques que fem a Sant Joan de Déu, a l'obra social, és justament aquesta, posar la solidaritat i la cura al centre de la vida, no? I que per això estem contentíssims d'estar en aquest lloc tan meravellós avui, que també porta aquesta hospitalitat en el seu ADN, no? Aquest lloc preciosíssim.
Ara ens explicaves, Txell, dues coses que considero molt importants. La primera, que estem aquí, que estem somrient, i jo recordava una de les frases que m'han dit un dels amics aquests dies, que hem après a somriure amb els ulls, amb la mascareta. Que important és somriure amb els ulls, també, amb la mirada. I la segona és que, entre moltes altres coses, també et deies, ajudem a gent que té problemes de salut mental. Jo crec que en comencem a parlar ara, que oblidada que ha estat la salut mental, no?
Totalment. I clar, la pandèmia... O sigui, jo crec que la pandèmia, clar, ens ha recordat moltes coses, ha posat al damunt de la taula temes que, o realitats que estaven silenciades o més invisibilitzades. I per això a Sant Joan de Déu també estem molt contents d'això, no? Perquè és una tasca que nosaltres, amb el nostre compromís i la tasca que fem d'intentar sensibilitzar la societat sobre aquests temes, sobre aquestes realitats... doncs una de les coses bones que també n'hi ha hagut durant aquest any és justament aquesta, no? Fer visible realitats que ens afecten a tots i a totes, perquè tots som vulnerables i totes en algun moment de les nostres vides podem necessitar d'aquesta solidaritat i d'aquesta ajuda. Ens ha recordat no només que som fràgils, sinó que hi ha temes dels que hem de parlar obertament, no? I hi ha moltes maneres de parlar-ne i de tractar-los, no? I una és aquesta solidaritat, aquest producte solidari, vull dir, que la gent sàpiga que comprant una rosa, no? De vegades no calen grans gestos, sinó petites grans coses, no? Comprant una rosa virtual pots ajudar a la Nora de 7 anys, a algú que estigui en una situació de sense llar. Vull dir que l'ajuda i la solidaritat va molt més enllà, no?
Jordi, per tota la gent que ens estigui escoltant, que ara mateix pensi, ostres, potser vaig tard amb la compra d'aquesta rosa virtual. Aniria tard o no?
No, sí que, com deia la Txell, la solidaritat té moltes formes, i hi ha moltes formes de col·laborar i d'ajudar i els altres, no? I molts cops tenim en ment potser els donatius, o fer-se soci d'una institució social com Sant Joan de Déu, o donar el vostre temps també i ser voluntaris, però el producte solidari és una forma diferent i original de col·laborar, i té doble benefici. Per una banda és un regal amb valor afegit per la persona que ho rep, i per altra banda té aquesta vessant solidària, tant pels beneficis que s'obtenen amb la venda de producte que va finançar aquests projectes, com perquè en el disseny o l'elaboració i fins i tot en la distribució i la manipulació d'aquests productes també intervenen diferents col·lectius vulnerables o centres especials de treball. Ara ja no dona temps a comprar producte físic, diguem, hem venut polseres, hem venut llibretes, llibres, sabors de roses, etc. Però sí que el producte virtual té l'avantatge de que anem a temps, no? Llavors, clar, entrant a la botiga solidària sjd.org, és on la gent que vulgui col·laborar d'aquesta manera tan fàcil poden enviar les seves roses a qui vulguin amb un missatge personalitzat i, a més, amb una targeta regal perquè aquesta persona també pugui fer una compra en un producte solidari més endavant, no? Quan vulguis una llavor, clar, solidària també que s'envia.
Tu ara imagina totes aquelles persones que estiguin confinades a casa, per exemple, perquè tenen Covid o perquè han d'estar 10 dies fent aquest confinament, no podran sortir a comprar aquesta rosa. Escolta'm, agafa i compra la rosa virtual, per exemple. Esperem que siguin poques, perquè no interessa que hi hagi ningú confinat. Però, per posar un exemple, no? És igual, qui estigui a casa perquè la seva situació doncs avui no pot sortir pel que sigui, no?
O vol enviar la rosa on vulgui, no? De qualsevol part del món.
Exacte. Sí, sí. Encara estem en confinament comarcal, no? Vull dir que no cal que anar massa lluny. Vull dir, si vols enviar la teva rosa a algú que, de la teva família que visqui en una altra comarca, doncs també pots fer-ho.
Botiga solidària sjd.org, eh?
Correcte.
Des d'allà podem comprar aquesta rosa solidària per dels productes que ofereixen a Sant Joan de Déu i ajudar a la gent que així ho necessita. Però és que, a més, s'hi han sumat empreses en aquest compromís.
Bueno, és que nosaltres tenim la gran sort que en aquest camí que fem teixim complicitats, no? I aquestes complicitats són infinites. I això és una sort enorme, no? Quan dic que són infinites, vull dir que ens acompanyen escoles, famílies, entitats, empreses. Les empreses tenen un valor fonamental. Aquesta mirada que tenen de responsabilitat social, que cada cop va més en augment, ostres, tenim la sort a l'obra social de caminar amb aquestes empreses que cada cop són més i que cada cop són més solidàries i estan més sensibilitzades amb la importància d'acompanyar-nos i també s'hi han sumat, clar. De fet, diria que no fem campanya sense l'ajuda d'aquestes empreses amigues, no? Perquè ja formen part d'aquesta xarxa i d'aquesta família de Sant Joan de Déu.
Un dels avantatges del producte solidari és que fomenta un consum responsable. I quan hem de fer un regal, o per exemple també en una celebració, com pot ser una boda, un bateig, o fins i tot empreses que han de regalar productes als seus clients o treballadors, a través de mitjançant el producte solidari és una via de fer-ho també.
Fixa't que al final és fer com un clic, Joan, en la manera de consumir, no? Vivim en un món que consumeix per si... perfecte, vull dir, no entrarem ara en un debat, però sí que és veritat que si en aquest consum hi posem aquesta mirada d'anar una miqueta més enllà, ostres, podem arribar lluny, no? I això és el que entre tots i totes doncs, promovem una mica.
Vull aprofitar per fer-vos una darrera pregunta avui que està amb nosaltres Jordi Busquet, responsable del producte solidari de l'obra social Sant Joan de Déu, i Txell Esteve, responsable de comunicació també de l'obra social Sant Joan de Déu. I ara n'estic segur, mirarà la Txell i em dirà Déu-n'hi-do, quina pregunta, Joan, per què m'ho fas això? Ja sé que avui és Sant Jordi i cal molt parlar d'aquesta rosa solidària, etc, però si us pregunto quins són els propers projectes de Sant Joan de Déu?
Home, m'encanta que em facis aquesta pregunta, perquè ara aprofitaré aquí per fer una falca.
Ara.
Mira, estem treballant, o sigui, hi ha un projecte que és el projecte de l'obra social, n'hi ha molts, però aquest és un projecte gran, que és la Magic Line. Llavors, abans sentia la promo que heu fet de Sant Joan del dia de Sant Jordi, que és molt xula idea. Aquest any més que mai, doncs és que és el claim de la Magic Line, no? I per què més que mai? Perquè és veritat, és tan bàsic com això, no? Aquest any més que mai necessitem caminar amb la Magic Line, que és aquesta caminada solidària de Sant Joan de Déu. Aquest any més que mai necessitem estar al costat de totes les persones que més ho necessiten, de cuidar-nos, de curar-nos, no? De cuidar una miqueta, refer-nos una miqueta d'aquestes ferides que ens ha deixat aquest any, no? Llavors, el proper esdeveniment on tenim tot el focus posat és aquest 13 de juny, que caminarem no només per Barcelona, sinó per tot Catalunya i també per part de l'Estat, perquè caminarem per Sevilla i per altres ciutats. I esperem que sigui una Magic Line molt gran, perquè ho hem plantejat com d'una gran crisi. Creiem que és una oportunitat per fer una Magic Line molt bonica, i, bueno, i esperem que creixi.
Segur que anirà molt bé.
I esperem tenir-vos al costat, també.
Home,
de fet, ho anirem explicant, em sembla.
Sí que anirem explicant-ho de seguida. De seguida no, però els propers dies us explicarem cosetes de Sant Joan de Déu.
Cosetes.
Txell Esteve, Jordi Busquets, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres i molt bona diada.
Moltes gràcies, igualment.
Moltes gràcies a vosaltres.
Especial Sant Jordi. El dia de Sant Jordi, programació especial de Ràdio Estel en directe des del claustre de l'Església de Santa Anna. De 8 del matí a 4 de la tarda, amb tota la programació i la fórmula Estel en directe des del claustre de l'Església de Santa Anna, amb la col·laboració de l'Hospital de Campanya de Santa Anna. Un Sant Jordi de llibres, actualitat, música i directes. Aquest any més que mai, un Sant Jordi de ràdio. Especial Sant Jordi a Ràdio Estel. L'avaluació de la Munté.
9:23 a aquesta hora, doncs l'avaluació de la Munté també des del claustre de Santa Anna. Calma,
Munté. Jo sempre puntual assisteixo a la meva cita setmanal amb aquest espai.
Què et sembla això?
Doncs em sembla vida. Sí, mira, ara ho estava compartint a les xarxes, em sembla cultura, solidaritat, fraternitat, en resum, vida, en essència, en estat pur.
Clar, què li has de dir, Xavi, la Carme Munté, quan diu això? Res.
No se'n pot rebatre res.
Estar-hi d'acord. I ja està. Escolteu, abans de l'avaluació, número especial no podia ser d'altra manera per aquest Sant Jordi del Setmanari Catalunya Cristiana.
Correcte.
Ja estic veient una fotografia meravellosa, per
cert. Aquest número especial que hem fet amb tot l'amor als companys de Catalunya Cristiana, amb entrevistes molt interessants, a part d'altres continguts, com ara els mosaics, el reportatge dels mosaics de Rubnik a la cova de Manresa, de Sant Ignasi. Mira, Joan, hem entrevistat el Vicenç Villatoro pel seu llibre La casa dels avis. També hem entrevistat el Josep Maria Esquirol pel seu llibre Humà més humà. També a la Roser Rovira, autora dels relats de grans històries. I al Pau Mateu, que és el traductor de La gravetat i la gràcia, de Simone Weil. Per tant, realment... I per cert, a la Mercè Soler també, que és l'autora d'Intrusisme litúrgic, que me la deixava. Per tant, molt interessant totes aquestes entrevistes. I, com dèiem, un reportatge molt interessant sobre les biblioteques de l'Església. Les biblioteques eclesials que s'adapten als nous temps. Per tant, recomanem aquest número de Sant Jordi.
Home, i tant. Un número especial de Sant Jordi, el d'aquest Catalunya Cristiana. Per cert, de nou, convidar-vos als oients que podeu venir a aquest claustre de la parròquia de Santa Anna a passar-ho bé amb nosaltres, a celebrar aquesta diada, i és que, a més, si veniu, us podreu endur un exemplar del Catalunya Cristiana, que aquesta setmana sempre val molt la pena, eh? Però aquesta setmana una miqueta més, una miqueta més, perquè és diada.
Això.
Carme, avaluem l'actualitat.
Mira, Joan, porto una sorpresa avui.
Va.
Avui és Sant Jordi. Ahir estàvem, mira, t'he d'explicar un secret. Ahir estàvem a la redacció...
Es puc una pedregada,
eh? I estava preparant aquesta secció i els companys de la redacció em van dir, escolta, suposo que demà no suspendràs a ningú. I vaig dir, bé, a veure, l'actualitat mana, i si s'ha de suspendre, se suspèn. Va dir, no, és que és la diada. I llavors els vaig fer cas i hem convertit doncs, tot cum laudes, si et
sembla,
Joan.
Em sembla perfectíssim.
I d'aquí doncs, veieu Macià, Montserrat i l'Ignasi, que us he fet cas, i dediquem 4 cums laudes.
Que bé.
Que si et sembla, el primer el dediquem, mira, a les persones i col·lectius que surten públicament a rebatre les declaracions de Vox. Perquè em sembla molt interessant, ho hem dit diverses ocasions, que més que fer cordons sanitaris, jo crec que s'ha de baixar l'arena i lluitar contra ells en el camp de les idees i més que en les idees, fins i tot en les dades. I llavors, en aquest sentit, m'agrada perquè la Natàlia Peiro, que és la secretària general de Càritas espanyola, ella en roda de premsa va dir amb dades que la majoria de persones acompanyades per Càritas són espanyoles o de la Unió Europea. Enfront d'aquest argument que sempre es fa servir que les persones que reben els serveis socials sempre són les persones migrades.
Sí.
Llavors em sembla interessant aquesta rebatre aquests arguments.
Sembla perfecte, sembla perfecte. Un cum laude, a més, merescudíssim per tota aquesta gent que això, que posa totes les dades sobre la taula i que, per tant, desmunta tot aquesta línia d'argumentació, si es pot dir argumentació, que té l'ultradreta.
I el segon cum laude el dediquem al jurat que ha declarat l'expolicia, el Derek Chauvin, de 45 anys, culpable per la mort de l'afroamericà George Floyd durant una detenció brutal el 25 de maig passat a Minneapolis. En un país amb escasses condemnes a les forces de seguretat, per a molts activistes i per a molta gent, aquesta sentència pot ser un punt d'inflexió i realment és una manera de posar fi a la impunitat. També la Conferència Episcopal dels Estats Units s'ha manifestat sobre aquesta qüestió i ha demanat que hi hagi una reconciliació racial. Molt interessant aquest comunicat que ha fet la Conferència Episcopal d'allà i ha recordat que la vida humana, sigui quina sigui, no és només important, és que és sagrada.
I tant. Deia una congressista, de fet és la congressista més jove del Congrés dels Estats Units, Alexandria Cortez, si no m'equivoco és el nom, deia que perquè hagi passat tot això, perquè hagi sigut declarat culpable aquest policia, s'ha hagut de matar un home negre, la seva família ha hagut de patir, una noia jove ha hagut de gravar tot l'assassinat i demostrar-lo a mig món, i deia, això no és justícia. Uh-huh. Però bueno, avancem, avancem, eh? Però, sí, sí. Sigui com sigui, avancem.
I tant, i tant. És un avanç important i crec que sentarà precedent. Com a mínim s'acaba amb la impunitat que senten que tenen els policies i les forces de seguretat i això ja val molt la pena. El tercer cum laude. A totes les iniciatives solidàries que veiem avui, que és Sant Jordi, a més un Sant Jordi tan especial, veníem d'aquest any de pandèmia, l'any passat que no el vam poder celebrar, que estàvem tots tancats a casa, amb aquella tristesa de no poder tombar pels carrers, places de pobles i ciutats de casa nostra. I llavors, Joan, ja n'heu parlat amb els de Sant Joan de Déu, la seva iniciativa, molt interessant, però jo volia posar en relleu això, no? La tasca que fa l'Hospital de Campanya i que en aquest dia doncs, ho podem presenciar així, en viu i en directe, de repartir aquests esmorzars, aquests dinars, aquesta taula de la fraternitat, però també moltes altres iniciatives, com per exemple els Amics de la Gent Gran, que envia aquestes 1.500 roses a persones que viuen soles, amb aquest lema, roses contra l'oblit. Mm-hmm. També un grup d'alumnes de l'Escola Pia de Sabadell que han portat 300 roses i 800 missatges manuscrits dedicats als professionals del Parc Taulí Hospital Universitari. O Arrels Fundació, que ens proposa regalar roses, punts de llibre i llibretes que han fet a mà al taller d'Arrels. A més, l'objectiu d'aquesta compra solidària no és altre que propiciar aquest eslògan «Ningú dormint al carrer». O Turisme Barcelona, que ens proposa regalar roses virtuals solidàries com una manera de col·laborar amb l'entitat Banc dels Aliments. Ara també parlàvem de l'Hospital Sant Joan de Déu i tenen a disposició les seves lectures solidàries, com també, per exemple, aquell llibre Cicatrius amb una altra història de Pallapupes per a infants que han de fer repòs o cures a l'hospital i Jo cuino, tu pintes, de l'entitat Ajuda a la Infància sense Recursos. Realment crec que aquesta combinació entre cultura, solidaritat, fraternitat, com ho dèiem abans, que és vida i que realment la veiem plasmada en un dia com avui.
Segurament això és fer diada. Deixa'm fer una cosa, Carme, abans ho feia amb la Mercè, quan estava parlant amb ella, estava esmorzant moltíssima gent per aquí i els hem desitjat també des d'aquesta taula, des d'aquest estudi al vell mig del claustre de la parròquia de Santa Anna, els desitjaven, doncs això, que els aprofités l'esmorzar, eh? Deixa'm fer-ho al revés perquè ja saps que sóc molt fan dels voluntaris, del voluntariat, així que gent del voluntariat de la parròquia de Santa Anna, moltíssimes felicitats per la vostra tasca, moltíssimes gràcies per donar-ho tot. Ells treballant amb les armilles no paren, eh? No paren.
Sí, no, i a més que en parlem molt d'ells, no?, des dels estudis de Radio Estel.
Sí, tant.
I crec que ara el fet de parlar d'ells i agrair la seva tasca, com dèiem aquí, en viu i directe, doncs realment és molt emotiu, perquè fan una gran feina, com bé deies.
Ens falta el quart cum laude, eh?
Mira, el cum laude, el quart, el volia dedicar al gremi de floristes, de llibreters, del món editorial en general, perquè realment és un dia per gaudir-lo. Com dèiem, venim d'aquest temps tan difícil. És un dia perquè puguem sortir al carrer i comprar aquests llibres. I hem començat aquesta secció, Joan, parlant del discurs de Vox. Doncs deixa'm dir que és la cultura, és la literatura, és l'art el que ens farà lliures i el que ens ajudarà realment a combatre aquest discurs que no ens agrada gens, però que s'ha de combatre amb les idees.
El que us deia, quan parla de Carme, només cal mirar-la i dir-li que sí tota l'estona, és així. Carme, sense dir noms, eh? Ara una cosa d'aquelles que em mataràs després, quan anem a publicitat, que de seguida hi anem. Mira davant teu, a la taula, i digue'm què hi veus.
Doncs veig dues persones que admiro moltíssim, a més tu saps, igual que n'hem parlat molt, el Josep Maria Argimon, el Jaume Padrós, dues persones que ens han acompanyat durant aquest temps tan difícil i a les quals doncs, tinc l'oportunitat d'agrair-los, perquè a més són font de credibilitat i de confiança i crec que en aquest moment és molt important.
Doctor Argimon, molt bon dia.
Bon dia.
Doctor Padrós, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Anem a publicitat, de seguida parlem amb ells.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora. Avui, 23 d'abril, viu el teu Sant Jordi a Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc.
669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmain. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Especial Sant Jordi a Ràdio Estel.
Doncs vinga, seguim aquesta diada de Sant Jordi des de Ràdio Estel, des del claustre de la parròquia de Santa Anna, l'Hospital de Campanya. I seguim aquesta diada amb dues de les persones que més hem vist o escoltat durant aquest any marcat per la pandèmia. A més, acaben de treure un llibre on reflexionen sobre tot el que ha significat aquesta pandèmia en diferents aspectes de la societat, centrant-se, evidentment, en la sanitat, tant pels malalts com pels sanitaris. El llibre, Dos metges i una pandèmia, de Símbol Editors. Els autors, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, a qui hem saludat abans. Senyor Argimon, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
I el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Pedrós, què tal? Molt bon dia.
Bon dia. Deixa'm fer una precisió. Els autors no som nosaltres. No. És la periodista Gemma Bruna, que el que
Correcte.
Fa és traslladar...
Correcte.
Traslladar unes converses. Perdó, però em sembla que és de justícia dir-ho d'entrada.
És de justícia, és important dir-ho també a Gemma Bruna, qui, a més, també, per cert, va estar a Ràdio Estel. Li agraïm moltíssim que hagi sigut capaç de treure un llibre com aquest, que és importantíssim amb els temps que estem vivint. A més, és un plaer conversar amb dos metges com ells en un hospital com aquest. Un hospital diferent,
exacte,
però un hospital.
Sí, sí, és veritat, un hospital diferent, però un hospital, al cap i a la fi, i, per tant, serà segur una conversa molt agradable.
Són dos metges, Josep Maria Argimon, Jaume Pedrós, que sempre han tingut les coses molt clares, la capacitat de comunicar-les. Per tant, deixin-me que els pregunti fins a quin punt la comunicació s'ha fet imprescindible durant tota aquesta pandèmia en el sector sanitari.
Bé, davant de qualsevol emergència i qualsevol situació de risc, i realment la pandèmia ho ha estat, o està sent una situació d'emergència i també de risc, doncs és important comunicar aquest risc de la millor manera possible, sense infantilitzar. Jo crec que això és molt important, perquè al final les decisions les hem de prendre la ciutadania, i el que és important és que aquestes decisions estiguin el més ben informades possibles, i per tant aquesta és una feina que has de fer amb la màxima cura. Pot ser millor o pitjor, però sobretot has de pensar que ho has de fer amb la màxima cura.
I més perquè estàvem, si em permets, estàvem davant d'un fet que mai ningú havia viscut abans. Cap dels vius havien viscut una situació com aquesta, i perquè la informació, vist no només des del punt de vista de mitjans, sinó com a globalitat, clar, el coneixement d'un virus que no en sabíem res, com hem anat o hem hagut d'anar administrant una informació, com la contrastàvem, perquè una de les grans amenaces que tenim a la societat de la informació són les fakes, són les informacions falses que generen expectatives o que fan a vegades prendre decisions, inclús els propis governs, errònies o temeroses, però al mateix temps recordem, això és una pandèmia produïda per un agent infecciós que provoca aïllament. Aïllament, vol dir isolament de les persones volgudament o no. I s'ha de dir que en aquest cas els mitjans tecnològics han tingut una gran utilitat, i els mitjans de comunicació, i especialment, sempre insisteixo, la ràdio, ha estat un gran bàlsam per moltíssima gent. Perdoneu que faci una reivindicació, que estic a Ràdio Estel, però m'agrada molt explicar-ho. Quan va aparèixer la televisió, tothom pensava que seria la mort de la ràdio. Mai s'havia sentit tanta ràdio. La ràdio és autenticitat, però hi ha moltíssima gent que està sola, que la pandèmia ha estat sola i que la ràdio, la bona ràdio, ha estat un gran fàrmac o un gran medicament que ha ajudat no només a informar, sinó sobretot a acompanyar també i a confortar.
Ara em recordava Jaume Padrós, normalment dic que aquella famosa cançó de... que diu alguna cosa així com que l'estrella a la televisió va matar a l'estrella a la ràdio, és absolutament mentida. És absolutament mentida. Ni ha passat ni passarà mai. Per cert, m'ho recordaven. Nosaltres no hem escrit aquest llibre. L'ha escrit Gemma Bruna, que ha fet aquesta transcripció de la conversa entre els dos doctors. Gemma Bruna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com ha estat aquesta conversa entre el doctor Gimón, doctor Padrós? Com sorgeix tota aquesta idea?
La veritat és que aquest llibre va néixer sense pretensió de ser un llibre. Això es va originar el mes de novembre de l'any passat, a partir d'una conversa que vàrem tenir d'un webinar que vam celebrar en el Col·legi dels Jesuïtes de Cas, organitzat per l'Associació d'Antics Alumnes. I en aquell moment ens vam plantejar parlar de la pandèmia, però no des del punt de vista d'agafar una mica el titular del dia a dia, sinó de transcendir una mica, no? De parlar dels valors, de parlar d'aquelles necessitats que s'havien descarnat en la pandèmia. No? Avui mateix que estem a la parròquia de Santa Anna, doncs la pobresa, no? Que és una de les coses que el doctor Gimón diu en el llibre i que tots subscrivim, s'ha descarnat més que mai i segurament, tristament, es descarnarà més que mai. A partir d'aquest webinar que vam celebrar, vam veure la conveniència i jo els hi vaig plantejar de la possibilitat d'aquelles converses que tinguessin una continuïtat, perquè hi havia temes que s'havien posat sobre la taula, la solidaritat, la bondat, l'estigma de la malaltia, la mort, la xarxa de tenir cura d'un de l'altre, que pensàvem que podia donar molt més de si, i a partir d'aquí ens van tenir unes converses i vam pensar que podia ser una bona idea fer el projecte d'un llibre, que és un espai més de diàleg i de reflexió més pausada. I per això, doncs, Símbol Editors, que és l'editorial que ha publicat aquest llibre, doncs, va acollir la idea. La filòsofa Begoña Román, doncs, també ha fet el pròleg. Hi han dos veus també de dues metgeses, una d'elles, Beatriu Bilbeny, que és metgessa del barri del Raval, i explica, per tant, també una mirada diferent de la que podem tenir, doncs, altres persones que vivim en barris més benestants. I també d'una altra metgessa, que és l'Esperança Martín, afectada ella també de Covid persistent. Per tant, donem veu, creiem, a diverses persones, no només són el protagonisme dels dos metges, que és veritat que són el motor, no? Però intentem donar veu també a altres realitats. I tots els drets d'autor nosaltres els hem cedit a la Fundació Arrels, una mica doncs, perquè pensem que tancàvem el cercle, no? És un llibre que neix del voluntariat, amb tota la humilitat, intentem que es tanqui per part nostra també amb aquest cercle de voluntariat també.
De seguida continuem parlant amb els doctors, amb Jaume Padrós, Josep Maria Argimon. Abans, però, Gemma, els hi preguntava als doctors fins a quin punt s'ha fet imprescindible la comunicació durant la pandèmia com a comunicadora. Què en penses?
Jo voldria fer també un punt d'autocrítica aquí. Crec que el doctor Padrós parlava del tema de les fake news. Jo penso que el periodisme, i aquí vaig a ser corporativa, diguem-ne, però el periodisme, que al final és la nostra professió, jo crec que en aquests moments és més necessari que mai, precisament per aprendre a destriar i ajudar una mica el ciutadà i centrar el ciutadà sobre el que és, no? Quines són les fonts d'informació, destriar les fonts d'informació i sobretot ser autocrítics amb allò que llegim, no? I per tant el periodista també aquí té una responsabilitat i com a periodistes tenim una responsabilitat.
Els hi deia el doctor Padrós, el doctor Argimon, que són dos metges que tenen les coses molt clares, així sempre ho han demostrat i perquè sempre així també ho han transmès. Però han tingut dubtes importants durant aquesta pandèmia?
Moltes, moltes i cada dia, i no és una expressió, perquè sí, aquesta... el que més costa és gestionar la incertesa. Aquí també ho expliquem en el llibre, un metge o ja estigui treballant a nivell individual amb una persona o a un nivell col·lectiu, com és el meu cas, des d'un punt de vista més de la salut pública, gestiones incerteses. Això estàs molt acostumat. Molt acostumat. Però, clar, és una incertesa controlada en el temps i aquesta és una incertesa que realment sabem molt poc del virus, molt poc. En sabem moltes coses, però encara ens queda moltíssim per conèixer. I, sobretot, anticipar-te. I això és molt complicat per tota una societat, per tot un col·lectiu, per tota la ciutadania, poder gestionar aquesta incertesa i tu acompanyar en aquesta gestió, amb el que parlàvem abans de la informació, acompanyar amb aquesta gestió de la incertesa. És francament complicat i, per tant, dubtes moltes vegades durant cada dia, cada dia, cada dia.
La nostra exercici, la medicina, és la gestió de la incertesa, sovint, davant d'unes evidències que van canviant. Ho hem vist amb el virus. Hem anat aprenent com el coneixement ens ha fet entendre i comprendre millor el comportament de la malaltia, ens ha fet entendre millor també, inclús ara amb les vacunes, com han anat canviant la... A vegades, canvis d'estratègia que els propis professionals també ens ho miràvem desconcertats, no? Precisament perquè està... l'accés a vegades d'incertesa porta a mirar massa de reull altres paràmetres i no la necessitat de prendre decisions que, en el qual el risc zero no existeix, intentant sempre tenir un sentit de defensa del bé col·lectiu. És cert que en el cas dels professionals sanitaris, a vegades la defensa del bé individual d'una persona pot entrar en col·lisió amb la defensa del bé col·lectiu. Però jo crec que una de les coses que ha posat en evidència la pandèmia i que hem de prendre la lliçó i hem de sortir més enfortits, que la salut ha deixat de ser només un determinant individual, no només és una absència de malaltia, no només és tenir en compte la immediatesa, sinó té a veure les condicionants socials, ho veiem aquí on estem ara, els condicionants ambientals i també mundials. La salut és global i, per tant, les solucions hauran de ser col·laboratives. El que jo faci individualment té repercussió no només sobre la meva salut, sinó que pot tenir repercussió sobre la salut dels altres. I aquí el que passa és que en la gestió de la pandèmia sí que s'ha produït un element molt fràgil, que és la limitació dels drets individuals. I és obvi que la tendència dels governs, en general, és moltes vegades a restringir aquests drets individuals. Per tant, és molt important que també debatem que aquesta tornada a una aparent normalitat no signifiqui que perdem la nostra obligació ètica de pensar en la col·lectivitat.
Ara que em parlava dels governs, parlàvem de la gestió comunicativa una mica dels mitjans, parlàvem de com han assumit vostès una mica aquesta gestió comunicativa també a l'hora d'explicar-ho tot plegat. En parlàvem amb Gemma Bruna, l'autora de Dos metges i una pandèmia, aquestes converses amb Josep Maria Argimon i Jaume Pedrós, editat per Símbol Editors. Deixin-me parlar també del poder polític, i és que s'ha gestionat també comunicativament o s'ha intentat gestionar comunicativament, i recordo molt al principi aquelles rodes de premsa des de Moncloa on es feia servir un cert vocabulari de guerra, si m'ho deixen dir així, Què els hi ha semblat aquest tipus de vocabulari parlant d'una pandèmia?
Bueno, i la imatge amb militars.
Jo crec que a vegades utilitzem aquest vocabulari de guerra, i quan parlem sobretot d'infecció l'utilitzem. Hauríem de fugir, jo crec que hauríem de fugir. Dos, tampoc l'hem de comparar amb una guerra. Segurament ja queda poca gent que hagi viscut la guerra a casa nostra, però qui l'ha viscut aquí, a casa nostra o altres entorns, sap que una guerra és una cosa molt diferent. Aquí ho explica molt bé el Jaume, el doctor Pedrós, en el llibre. No? Nosaltres som una de les generacions, la seva, la nostra, vaja, que ha viscut millor. Nosaltres no hem viscut pràcticament cap gran ensurt, no hem viscut una guerra, no hem viscut una postguerra, no hem viscut grans catàstrofes, hem viscut en un lloc, a més, benestant, no ens podem queixar, hem viscut en conjunt millor que els nostres pares, no? I ara ens ha vingut aquesta sotregada. Però no la podem comparar amb una guerra i crec que en cap moment hem d'utilitzar aquest llenguatge i sobretot aquesta imatge. Jo penso que no és bona. No és bona.
Per altra banda, a vegades som presoners, perquè sí. Jo mateix sóc el primer que a vegades utilitzes els símils perquè estan incorporats en l'argot del llenguatge col·loquial. Però jo crec que és molt important, encara que és veritat que tenim un virus, una pandèmia que ens ataca, és allò, fixa-t'hi, parlem l'enemic, ja diem, l'enemic invisible, eh? Però parlem d'enemic. És que certament és un enemic, però...
No, i també tècnicament parlem de taxes d'atac. Tècnicament, no ara, sinó tota la vida. O sigui que també aquest és un llenguatge incorporat, com molt bé diu el Jaume.
La Gemma acaba fent que siguin mal cap, eh?
Home, sí, doncs, perquè és veritat que jo crec que no hi hauríem d'incorporar aquest tipus de llenguatge, però, clar, segurament, no?, com a periodista que he estat també en els mitjans de comunicació, explica, trista, però explica i transmet molt bé amb una paraula el que realment ha estat, per exemple, per part dels professionals de la salut, no?, segurament hi ha hagut ciutadans que no han entrat als hospitals ni han estat en contacte amb professionals de la salut, però... jo crec que aquest llenguatge, tristament, però a nivell ciutadà ajuda a poder arribar al que ha estat aquesta crisi o està siguent aquesta crisi.
Deixem-me colar també una pregunta d'actualitat, ja que tenim els doctors davant, sobretot el doctor Josep Maria Argimon. Aquesta setmana hem vist un episodi de versions contraposades entre el Departament de Salut i la ministra de Sanitat, Carolina Darias, per al sistema de vacunació i el temps que ha de passar entre la primera vacunació i la segona. Més enllà de tot plegat, eh? Hi ha hagut bona comunicació entre administracions durant aquesta pandèmia?
Jo l'he tingut bona, jo haig de reconèixer, i sempre ho he explicat, és a dir, jo he tingut una comunicació molt bona amb el Ministeri i l'he tingut fluida, no em costa res dir-ho en cap moment amb el ministre Illa, quan ell era ministre en aquell moment, i, a més, molt lleial per les dues parts, és a dir, jo li explicava el que pensàvem fer... Ell ens explicava el que pensàvem fer, hi havia moments en què ens trobàvem perfectament, en altres que hi havia discrepància, però sobretot el que és molt important és que la discrepància és a partir d'evidències. I jo aquí, per exemple, ara discrepo clarament del Ministeri perquè hi ha evidències científiques, parlo, clares, rotundes, contundents, que avalen la idea de retrasar aquesta segona dosi. És més, és que el document... que elabora el Ministeri és un document, que ho vaig dir francament, molt bo, on precisament recullen totes aquestes evidències. És algo que no he pogut entendre, aquesta decisió m'ha costat molt d'entendre, perquè si tu llegeixes aquest document, clarament, dius, escolti, val, doncs el millor que es pot fer és retrasar la dosi. Per tant, repeteixo, crec que és una mala notícia, que encara no la dono per perduda, perquè seguirem pressionant i insistint. És mala notícia i, a més, no es refrenda amb evidència.
Pel que fa a casa nostra, la pandèmia ha demostrat falles en el sistema sanitari, unes falles que ja existien?
El sistema, abans de la pandèmia, nosaltres, els professionals sanitaris... concretament el Col·legi de Metges, ja havia posat sobre la taula, però no només nosaltres, mancances i fragilitats del sistema sanitari, que ara seria llarg d'enumerar, però que té a veure amb la seva musculatura. Nosaltres tenim un sistema sanitari que va ser excel·lent per donar resposta a les necessitats de la Catalunya i dels seus ciutadans, però de finals del segle XX. Però la societat ha canviat, la tecnologia ha canviat, la incorporació de nous professionals, però també de noves formes d'abordatge de moltes malalties. Ara mateix l'estructura de salut pública. Necessitem repensar com ha de ser el sistema sanitari que la societat catalana del segle XXI necessita, com incardinar-lo en els models europeus i com tornem a posar en referència el motor del sistema sanitari com a motor de recuperació, no només de la sanitat, perquè tenir una sanitat forta, que és el que tenen els països que han resistit millor la pandèmia, és tenir subjectes sans, subjectes protegits, és generar llocs de treball, directes i indirectes, perquè tot el que genera el sistema sanitari al voltant és molt, és generar recerca. Generar recerca vol dir generar coneixement. El coneixement aplicable millora la qualitat de vida d'una societat directament. I, finalment, hi ha una cosa molt important, potser no tan material, no tan tangible, però igualment significada. Els professionals que treballen al sistema sanitari els mou o es mouen uns codis d'ètica que situen la persona en el centre de la seva actuació. Per tant, això també està definint un model de societat. La pròpia salut pública té en el seu ideari allò que deien, això és política, això és política, això és la gran política, és pensar en el sentit de l'interès general. I la sanitat, defensar una sanitat pública, vol dir pensar en tots els ciutadans amb independència de la seva condició. D'això en sortirem, vam entrar junts, hem de sortir junts. Però el futur també ha de ser d'aquesta manera. S'ha fet per un grup d'experts fa pocs mesos, s'ha definit 30 mesures que formen part del full de ruta de les properes anys pel govern de Catalunya, no només pels partits que estan al govern, sinó també pels que estan a l'oposició, i crec que tenim una eina molt poderosa, molt consensuada, molt treballada, que si hi ha determinació per fer-ho, tornarem una altra vegada a muscular aquest sistema sanitari i que sigui el motor, no només econòmic, sinó també, si em permet, inclús moral del nostre país.
Doctor Gimón, sí. Ha hagut de venir una pandèmia perquè es valori la feina dels sanitaris?
No, jo crec que la feina dels sanitaris sempre ha estat molt ben valorada, jo crec que és una de les professions més ben valorades. Certament ara el que sí, la societat, el que ha reconegut i està reconeixent és el gran esforç i el gran sacrifici que s'està fent i que encara queda per fer. Jo sempre ho dic, cada cosa que jo demano, perquè haig de recordar que jo sóc secretari de Salut Pública, però a vegades sóc el director de l'Institut Català de la Salut, que és l'empresa pública més gran, cada esforç que jo demano és que immediatament la gent s'hi posa, s'arremanga, no només a l'Institut Català de la Salut, parlo al conjunt del sistema sanitari. La gent, evidentment, només faltaria, és crítica amb les decisions, només faltaria perquè això és el que et fa avançar, però un cop ha fet aquesta crítica, s'arremanga i avança. I si em permet, sobre l'element que parlàvem abans de sobre un sistema sanitari, és molt important perquè és un gran redistribuïdor de renda. I a nosaltres, aquesta pandèmia, el que ens està deixant i ens deixarà són més desigualtats. I, per tant, necessitem aquest sistema sanitari fort, com necessitem tot un sistema de protecció social fort, però com a redistribuïdor de renda i mitigador, no solucionador, però mitigador del que puguin ser aquestes desigualtats.
La pobresa és la pitjor de les malalties que podem tenir. En el llibre ho expressem, ho expresses tu, jo ho ratifico. I respecte a la teva pregunta, deixa una cosa. És curiós el que està passant al nostre país, i això és responsabilitat, perdoneu, que amb aquest s'exceix una mica la societat. Nosaltres agraïm molt els aplaudiments, agraïm molt la solidaritat, però al final els ciutadans tenen representants públics i representants polítics. Els professionals sanitaris que estan compromesos, ho han donat tot, malgrat ser els més reconeguts, després no són els més ben tractats. Tenim un sistema d'excel·lència basat en el compromís dels professionals que són tractats des del punt de vista normatiu, des del punt de vista de gestió i des del punt de vista també salarial, molt malament. I per tant, aquest decalatge també és una responsabilitat ètica profunda de la societat a la qual nosaltres servim. És a dir, nosaltres no demanem més privilegi que poder continuar fent la feina que fem, però fent-la ben feta necessitem unes condicions que la facin factible. I hem de pensar en els més joves, en aquests metges més joves, perquè són el nostre referent i és el nostre futur.
Ens queda res mig minut, però no voldria acomiadar-lo sense, amb una mica de to irònic, fer una mica broma. Com han portat alguns doctors, com el doctor Josep Maria Argimon, que hagin estat també gairebé un fenomen? No sé si dir que hi ha molta gent ara al voltant de la taula, No sé si ha existit el fenomen Argimon-Iber.
No ho crec. I també aquesta idea, i parlàvem ara, ho parlàvem abans, això de més o menys que et reconeguin una mica pel carrer, i evident, més o menys et coneixia molta gent, perquè et coneixia gent, diguéssim, del sector, però que ara que pugui conèixer gent de fora del sector no és una cosa, diguéssim, que agradi gaire. Es porta bé, però
jo no diria que no és un problema tant que agradi tant, sinó que aviam, tot aquest tipus de coses, clar, són irrupcions en l'àmbit de l'esfera privada. El doctor Gimón, perquè així tenim una mica d'extensió, és un home molt més contingut, preserva molt més aquest espai d'intimitat, diguéssim, que li costa una mica més que a mi, però t'haig de dir que és veritat, això.
Això ho diuen al llibre, eh?
I amb la mascareta, no, i amb la mascareta també és més complicat, perquè els que tenen dificultats per recordar fisonomies, a vegades et saluden amb la mascareta i no saps... Jo, personalment, encara tinc més dificultats perquè no sé si són pacients, si són els parents,
I perquè coneix molta gent, ja li dic jo ara, també, coneix molta gent.
També, també. Entre ells, a Radio Estel, que li hem d'agrair que sempre que hem trucat al doctor Pedrós ens ha volgut atendre molt amablement per explicar com anava aquesta pandèmia, i ho continuarem fent, senyor Pedrós. Dos metges i una pandèmia a la vida i el que l'envolta, doctor Josep Maria Simón, doctor Jaume Pedrós, Gemma Bruna, moltíssimes gràcies a tots tres per presentar avui aquest llibre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Especial Sant Jordi a Ràdio Estel.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Celebra el Sant Jordi amb l'editorial Claret. T'esperen novetats com repensar l'economia a partir de la pandèmia, el segon llibre de la col·lecció Oikos, Economia pensada pel bé de tots, el llibre infantil L'arbre que volia veure món, guanyador del primer premi Sant Bori d'Òmnium, i Grans històries, aprenentatge per petits i grans. Cada història inclou un conte, una fitxa pedagògica i una il·lustració. Avui, de 9 del matí a 8 de la tarda, aquestes i més novetats a la llibreria Claret, Roger de Llúria 5 de Barcelona, i de 10 del matí a 8 de la tarda, a la parada de Roger de Llúria en plaça Urquinaona. Vine, t'esperem. A Ràdio Estel, el Sant Jordi et sonarà millor.